minuts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui diumenge parlem, abans de res, de la millor pizza d'Espanya. Ja us aviso que està a Catalunya i que té uns quants locals repartits per Barcelona. Així que quan acabi el programa ja podeu anar corrents a provar-la. I atenció, perquè també continuarem parlant de molts temes, com per exemple del que fem en una jornada, en un dia. Vosaltres, què és el que feu? Doncs d'això, precisament, en parlarem aquí. Comencem. La millor pizza d'Espanya es diu Pulp Edition i és obra de Can Pizza, una cadena de pizzeries artesanals nascuda al Prat de Llobregat i que té tres locals a Barcelona. La proposta incorpora sobrassada, pop, olives de calamata i mozzarella de búfala, i el seu nom és un homenatge a la famosa pel·lícula de Quentin Tarantino. Per això, avui, al matí del cap de setmana, encara no la provarem perquè és molt d'hora, però volem parlar amb els que la fan, concretament amb el cuiner, amb el Lolo. Lolo, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Can Pizza ha ganado por segunda vez el concurso a la mejor pizza de España con Pulp Edition. ¿Cómo lo recibisteis, este premio?
Bueno, pues es un placer siempre cuando te reconocen el trabajo que haces y llevamos muchos años ahí trabajando y de reconocimiento siempre muy agradecido.
¿Cómo la...?
¿Elaboramos esta pizza?
Sí, dime.
No, nada, de eso.
¿Cómo la elaboráis?
Esta pizza la elaboramos encima, hicimos un yo con Marco y Máximo, que son los dos chicos que llevan todas las pizzerías. Y una idea que venía de un amigo nuestro que tenía un restaurante en Menorca y hacía un plato de sobrasada de pulpo. Uh-huh. Entonces decidimos de darle la vuelta y ponerle la pizza. Y como que son sabores fuertes, lo contrastamos con mozzarella, lima y noco. Así que se quedan sabores fuertes y delicados a la misma vez.
Imagino que con mucha ilusión, ¿no?, recibir este premio. ¿Os cogió por sorpresa o fue esperado?
Bueno, esta vez era más esperado. La primera vez fue un poco más sorpresa. Esta vez fuimos ya un poco más como convencidos, ¿no?, de querer repetir.
¿Y eso por qué?
Pues, bueno, porque cuando ganas intentas siempre ganar otra vez.
Claro, claro.
Eso es un poco...
Uh-huh. Además, habéis ganado por partida doble, ¿no?, como comentabas.
Sí, ganamos también con la margarita para el tema de emoción y todo esto. Y claro, esto es muy reconocido porque estaban los chicos que llevan todas las pizzerías, gracias a ellos que tienen un trabajo muy bueno, como que tenemos 10 establecimientos, ya se queda complicado seguir, ¿no? Y están haciendo un trabajo muy bueno y por eso también se llaman para esto, ¿no?
¿Cuándo sabéis que una pizza es digna de ganar un concurso como este?
Buah, esto es algo, no sé, yo me lo sentía, ¿eh? Ya se lo diga a Isaac, que es mi socio, era como, esto vamos a ganar, seguro. Es algo de cocinero, no sé, entonces habría que decir distinto.
¿Cuál es el secreto?
Bueno, el secreto de la pizza es el amor y la decisión. No hay mucho más.
Y la margarita, en comparación a esta, imagino que debe ser muy diferente, ¿no?, de sabor. ¿Cómo apostasteis por una y después por la otra?
Bueno, la margarita, el concurso era presentar una margarita que los jurados miraban más de cocción y de cómo sabría la masa, y la otra para sabor. Entonces, lo de la margarita ganamos porque era la pizza mejor cocinada, mejor balanceada y todo eso. Y la otra sí que era por un tema de sabor.
Uh-huh.
Las dos pruebas separadas.
Exacto. El estilo era... A ver, un segundo, que lo tengo aquí apuntado. Era un estilo libre, ¿no?, marcado, organizado por...
Sí, bueno, el estilo libre era el de la pizza, de la Pulp Edition.
Exacto.
Que era como... Pero la primera pizza, el otro era decir, todo el mundo hacía la margarita y se miraba más la preparación de los chicos. La cocción, los ingredientes bien puestos, la mala fermentación de la masa.
Claro.
Y otra era más de sabor.
¿Creéis que esto es básicamente lo que más valoró el jurado?
Bueno, creo que sí. Entre esto, la pizza de la margarita sí, y la otra por un tema de gusto. Uh-huh. También.
Y la gente que venga a Can Pizza, que tenéis algunos restaurantes por Barcelona, ¿ya puede probar esta pizza?
Sí, sí, ya está en todos los Can Pizza, también en Madrid y en Ibiza. Uh-huh.
Perfecto. ¿Y la gente que lo ha probado, qué opina, qué piensa?
Bueno, le gusta mucho, pero tampoco le daban tan apuesta como antes. La otra vez que ganamos también una pista que teníamos en la carta y costaba un poco. Ahora, cuando una vez que está su reconocimiento, siempre más fácil que se ha aceptado algo, ¿no?
Claro. ¿Qué creéis que pasará a partir de ahora?
Bueno, esperamos que sea la pista más vendida, como nos pasó con la otra.
¿Y tenéis ya en mente alguna otra para presentar en algún concurso?
Bueno, nosotros cada 2 meses más o menos lanzamos unas pistas especiales. Y la que tiene más éxito se queda en la carta, que nos pasó con una de Porquieta, ahora con esta de la Jerry Tomato de la otra vez, y ahora supuestamente con esta. Entonces sí que cada 2 meses lanzamos una pista diferente, que sea de temporada, que sea por algún evento.
¿Y estáis pensando en la siguiente? ¿Sabéis un poco cómo será?
Bueno, siempre estamos ahí, tenemos siempre muchas ideas, entonces con los chicos que llevan también el tema de Marte conmigo, como siempre elaborando cosas nuevas.
No nos podéis adelantar nada aún, ¿no?
Bueno, es que no te sé decir ahora mismo. Estamos ahí, tenemos muchas cosas pendientes.
¿Y solo hacéis...?
Sorpresas que vamos lanzando.
Claro, ¿y solo hacéis pizzas o también hacéis algo más?
No, tenemos muchos entrantes también, fresquito, tartar, carpachos y cosas variadas. De primero lasaña, tenemos toda lasaña, por lo demás es pizza. Apostamos por la pizza.
Claro, la especialidad y por lo que apostáis es la pizza.
Tenemos muchísimos entrantes frescos, también frito, tartar de carne, de verduras también. Nos decimos que el trato principal es la pizza.
Además, también competisteis con cuatro finalistas más, con cuatro pizzas también más. ¿Cómo fue también compartir competición en este caso, ¿no?
Mola siempre. Claro. Mola siempre porque al final hay tensión, todos quieren hacerlo bien y eso mola mucho al final. Y desde cuando está Madrid Fusión y 52 Pizza también, que es otra organización, la verdad es que el trabajo del pizzero se está valorando mucho más. Que antes era siempre, se había quedado siempre un poco más atrás de los cocineros. Y ahora con todas estas entidades que nos dan imagen, la verdad es que es muy bueno por el tema de las pizzerías, sobre todo los pizzeros, ¿no? De reconocimientos que antes no teníamos.
Exacto.
Son iniciativas muy chulas que nos ayudan mucho, en verdad, también. A nosotros ¿cómo te puedo decir? A querer hacer algo más, ¿no? A innovarnos, a mejorarnos siempre.
Exacto. Es una motivación extra.
Estas competiciones nos ayudan mucho a hacer cosas nuevas.
Así es. Pues Lolo, cocinero de Can Pizza, a seguir cocinando, a seguir creando estas pizzas para seguir presentándonos sí. a los concursos y a seguir ganando también, ¿no? Habrá que probar esta pizza,
a ver
qué tal.
Por favor.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
El dia té 24 hores per tothom, però per una població mundial actual de 8.000 milions de persones, això suposa un total aproximat de 190.000 milions d'hores humanes. I és que la manera com fem servir aquestes hores determina l'impacte que generem sobre el nostre entorn i com experimentem la vida. Per esbrinar com fan servir el temps els habitants del planeta, un equip investigador en què han participat l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha recopilat i analitzat informació sobre les activitats econòmiques i no econòmiques per tal d'estimar per primera vegada com és un dia a la vida del món. Amb nosaltres avui des del Canadà tenim l'investigador i autor principal de l'estudi, l'Eric Galbraith. Eric, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es un día en la vida, en el mundo?
Bueno, un día en el mundo de la humanidad es tiene 9 horas de descanso en la cama y después la cosa lo más importante es las actividades que sueñan de los humanos los mismos. Pasamos mucho tiempo en cuidarnos, en pasar tiempos, de jugar, de socializar, en las comidas. Y después, ahora hemos visto que la cantidad de tiempo que pasamos en modificar el mundo afuera de nosotros, que quiere decir de extraer
minerales y madera del miel. Es por transporte a las otras cosas, es muy pequeño. Son en el día normal de la humanidad, no es que 6 minutos de la día de 24 horas.
La mayor parte del día podríamos decir que nos centramos más en nosotros mismos y también en los otros. ¿Y qué hacemos?
Pues para saber qué hacemos es difícil, porque los datos son un poco allí, un poco allá. Hay muchos datos que son coleccionados para gobiernos, para saber qué hace la gente en sus países, y todos son diferentes. Entonces la cosa que hemos hecho era de tomar todos los datos que podemos encontrar y de trasladar todos en un sistema de categorías común. Y entonces hemos combinado las actividades que hacemos para el dinero, las actividades economías, que son en total más o menos 2 horas y media de la día normal de humanos. Hemos combinado estos con las actividades que no son economías. Y cuando ponemos todo juntos, vemos que las cosas más importantes que hacemos, más que 4 horas y media, son de relajarnos, de no hacer nada, de mirar cosas, de hablar con gente, de jugar, de mirar móviles. Entonces, esa es la cosa más importante. Y después hacemos cosas para cuidar de nosotros. Pasamos más que 1 hora en cuidarnos, limpiarnos, y después pasamos tiempo en la comida. Preparamos comida para casi 1 hora por día y comemos en comidas normalmente 1 hora y media por día. Una cosa muy interesante es que toda la gente en el mundo, al nivel de población, pasa más o menos 1 hora en viajar, en cambiar de una habitación a otra. Y no depende de la riqueza del país. Entonces, es casi igual en lugares ricos que pobres. Y eso es para un gran sorpresa.
Claro, nos adaptamos.
Miramos,
sí, dime. Dime.
Si miramos las actividades que son economías, que quiere decir las actividades que hacemos por dinero, lo más importante en el mundo es la agricultura. No es muy importante en los países con mucho dinero, pero en África, en India, en China, en muchos países es muy importante la agricultura. Y esto es 45 minutos por día de hacer eso. Después, hay actividades que son muy importantes en países ricos que no hacen cosas que queremos directamente, pero organizan qué hace la sociedad. Organiza para parte de dinero, de finanza, de la ley. Y esto es muy importante también. Es casi igual que la producción de comida, casi 40 minutos por día. Y después de esto, de hacer todas las cosas que de que gastamos, de todos los los edificios, etcétera, las ruedas, todo. Todo eso es en total media hora por día. Y después, las actividades que son los más directos ambientales, como extraemos materiales del mundo natural, estos son muy poquitos, como he dicho antes. Son 6 minutos por día, más o menos. Y el tiempo que pasamos en arreglar los trastos, como esto es menos que 1 minuto.
Claro, con el estudio que habéis hecho, ¿creéis que nos adaptamos rápido a los cambios tecnológicos, por ejemplo, que van surgiendo y que van cada vez más rápido en el día a día?
El estudio que hemos hecho ahora era con todas las informaciones que podíamos probar del mundo entre 2000 y 2019. Entonces, antes de la pandemia, para ver cómo es la especie humana, qué hace la especie humana en esta época. Una cosa que queremos hacer ahora es de continuar para ver cómo estamos cambiando, porque sabemos que estamos cambiando mucho. Hay las tecnologías que van a reemplazar muchos trabajos, y con el trabajo que hemos hecho tenemos un baseline para empezar.
Y con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber, básicamente? Con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber? ¿Cuál era el objetivo?
Hay tantas cosas que pasan en el mundo ahora. Hay muchos problemas de cambio climático, de sustentabilidad, y es muy difícil de ver cómo funciona el sistema humano global. Estamos todos conectados, tenemos economías que extraen cosas en unas partes del mundo, transferan a otros para hacer productos y se venden en otros partos, y es muy complicado y difícil de entender qué pasa y cómo puede cambiar. Entonces, ese estudio es para hacer una vista muy grande que funciona a la planeta para entender cómo funciona nuestra especie. Nuestra especie que está cambiando al mundo de una manera que no ha pasado por millones de años.
Claro, los investigadores clasificasteis también las acciones que la gente hacía en su día a día, ¿no? Por ejemplo, durante todo un día. Y incluisteis las actividades laborables y las no laborales, ¿no? Dependiendo del propósito, pues, de esa actividad. Solo una décima parte se dedicaba a actividades económicas. ¿Esto qué significado tiene? ¿Por qué fue así?
Porque la mayoría de la vida está haciendo otras cosas. Parece que 2 horas y media... es muy poco de la vida, pero este incluye los niños, también los hijos, y también hay mucha gente que no trabaja, y igual la gente que trabaja hay que dormir, hay que hacer otras cosas. Entonces este total de 2 horas y media es equivalente a una semana de trabajo de 40 horas para más o menos la mitad de todos los humanos.
Pues Eric Galbraith, muchísimas gracias, investigador y autor principal del estudio. Gracias por hablar con nosotros y contarnos este estudio que habéis hecho.
Mucho gusto.
Gracias.
Y si quieres verme, más podéis hablar al sitio web humanchronome.org.
Perfecto. Muchas gracias, Eric.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. I de seguida parlem també dels robatoris i la difícil època de l'any en la que ens trobem pel que fa a aquesta problemàtica. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo
esta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya. I del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes d'aquestes èpoques de l'any són els robatoris que es produeixen a les cases. Per això, avui ens preguntem com podem evitar que ens passi i què és el que podem fer que estigui a les nostres mans. Recentment, un criminòleg expert en comportament no verbal compartia en el seu compte de TikTok una advertència perquè en detectem les senyals que ens indicarien si la nostra casa està sent marcada pels lladres. Estem en una època de l'any en què aquests fets van en augment i mai està de més recordar les principals tàctiques que aquests utilitzen. Per això, avui volem parlar amb el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, l'Andreu Maldonado, perquè ens digui, bàsicament, què és el que hauríem de fer si ens trobem en una situació d'aquest estil. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, de quines senyals parlem?
Normalment són senyals com petits plàstics que es col·loquen al costat del tancament de la porta, a la costa de les bisagres, que informen als lladres de si aquella porta ha estat oberta en els darrers dies o no. Això els dona una senyal visual molt, molt fàcil i ràpida per saber quins pisos en aquell moment estan desocupats.
Uh-huh. I per evitar-ho, abans de res, què és el que podem fer?
Realment aquest tipus de senyals no les podem evitar de cap manera, perquè si no hi som a casa, l'única manera d'evitar-ho seria que algú obrís en el nostre nom la porta de tant en tant o revisés visualment si han col·locat aquests plàstics. A vegades algun veí se n'assabenta, però són plàstics transparents i petitets que normalment en el nostre dia a dia no passen totalment desapercebuts.
Uh-huh. I un cop ja ho hem viscut, ens trobem que ens han posat, per exemple, aquests plàstics a la porta, què és el que hem de fer?
Des de luego comunicar-ho amb els Mossos d'Esquadra, denunciar-ho amb la major brevetat possible, perquè és evident que aquell edifici ha estat marcat per algun tipus de banda organitzada i és molt probable que en el mateix barri hi hagi més edificis també marcats.
Uh-huh. Hi ha novetats, però, amb els sistemes o amb els mecanismes que utilitzen normalment els lladres o sempre són els mateixos?
No, en els últims 5-10 anys veiem amb sorpresa i resignació que els mètodes de robatori evolucionen molt ràpidament, tant per la millora de la tècnica de les eines que fan servir, que són cada cop més eficaces, com per la facilitat que tenen d'adquirir la formació necessària amb tutorials que poden trobar per internet. Llavors, a dia d'avui, com no hi ha ni regulació amb la compra d'aquest tipus d'eines, ni tampoc regulació amb els continguts formatius per fer-se servir, és molt fàcil per una petita banda organitzada, doncs, organitzar un petit equip que en un mateix dia pugui estar robant 10, 12, 15 domicilis en un mateix barri.
Clar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, també parlem d'un dels trucs, no?, que utilitzen és, per exemple, la mirilla, aquesta que tenim per veure el que hi ha fora, no?, a la porta de casa, que l'ataquen de vaselina. Això, per què ho fan? Per què es fa això?
Perdona, no t'he entès la pregunta.
Que l'ataquen de vaselina, es veu.
Ah.
Per què ho fan?
No ho conec.
No, vale.
No ho conec, ho sento.
No, cap problema. I, clar, vosaltres sou el gremi de ferreters, no?, de Catalunya.
Sí.
Què és el que feu, per exemple, canviar el pany de la porta, canviar, en aquest cas, doncs, la mirilla aquesta de la que parlàvem, per exemple, què és el que recomaneu fer, canviar-ho o avisar la policia i ja està?
Totes dues coses al mateix temps. És a dir, nosaltres hem de procurar millorar amb el que es pugui, segons el pressupost que tingui cada client, una miqueta de seguretat a la porta, i això passa per canviar el cilindre i l'escut protector d'aquella mateixa porta, o en el cas de que no es pugui, pel tipus de pany que tingui, col·locar un segon pany que augmenti la resistència d'aquella porta per qualsevol tipus d'atac.
Mm-hmm.
Sabem que més o menys el 80%, entre el 80 i el 85% de les portes que tenim al nostre territori, un lladre les pot obrir pràcticament sense trencar-les en menys de 2-3 minuts. Llavors, és molt poc temps el que exposem al lladre a treballar amb incomoditat al replà de la nostra comunitat abans d'accedir a casa nostra. I per molt que tinguem un sistema d'alarma connectat a Mossos en aquest cas, l'alarma tampoc és efectiva, perquè l'alarma ha estat dissenyada per comunicar robatoris. Llavors, el client el que vol és evitar-los. L'única manera d'evitar-los és deixar el lladre fora de casa, i això no ho aconsegueix l'alarma, ho aconsegueix la porta o el pany, no?, o la finestra.
Mm-hmm.
Depèn. Llavors, és una bona recomanació sempre actualitzar els sistemes de seguretat que tinguem a casa nostra i, des de luego, ja que els tenim, fer-los servir, perquè també és habitual que a vegades els clients no se'n recordin de tancar en volta de clau el pany o de connectar l'alarma.
Clar, important això també. De quin tipus de porta estem parlant? Per exemple, quin és el millor mecanisme?
No hi ha un mecanisme millor que d'altres. Al final, tots els sistemes estan assajats contra un determinat temps de resistència davant d'un tipus d'eines determinades, no? Per exemple, coneixem fins a 71 tipologies d'atacs diferents que pot patir una porta a dia d'avui. Moltes d'elles són atacs d'habilitat, que són les més perilloses perquè no fan soroll i són molt ràpides. Llavors hem d'estar coberts davant d'aquest primer grup, que a dia d'avui, doncs, hi ha solucions al mercat prou enginyoses i no gaire costoses, que vas augmentant la resistència davant d'aquest tipus d'eines. Jo recomano que s'apropiessin a qualsevol ferreteria del gremi i els assessoraran sense cap tipus de problema en aquest sentit.
Perfecte. I a part d'això, quins consells donaries també, Andreu?
Bueno, hi ha un consell que sí que és interessant, que sobretot és intentar mantindre la bústia de la nostra llar el més buida possible, perquè sí que és una senyal inequívoca de desocupació a la vivenda, no? Aquí sí que és important que algun veí o algun familiar alguna amiga ens pugui cuidar la bústia cada 4 o 5 dies, si fos el cas, no? I també és força interessant organitzar mínimament la comunitat de veïns amb algun tipus de grup de WhatsApp que es faci servir amb una finalitat de prevenció, d'advertència, de, bueno, temes de manteniment de la comunitat o de seguretat. Mm-hmm. Són bastant efectius perquè és un mitjà molt, molt ràpid de comunicació amb el que poden haver-hi bastantes persones implicades en aquest cas, no?
Clar.
El tema de xarxes socials, que també és un clàssic d'intentar no publicar xarxes socials, les vacances i de més, la nostra experiència ens diu que no és un factor tan, tan determinant, perquè normalment el lladre no coneix la persona que hi viu en aquella residència que està a punt de robar, no? Amb el que la relació de xarxes socials amb vivenda sí que seria per un client més que fos objectiu realment de robatoris, però la gran majoria de robatoris són eventuals, que és més un tema de quantitat que no pas de qualitat, i el que busquen és entrar amb el màxim nombre de domicilis possibles, amb alguns trobaran algun dispositiu electrònic així fàcil de revendre, alguna petita joia, algú de diner efectiu. És un tema més de quantitat, en aquests moments, el tipus de robatori que hi ha de domicilis.
Clar, el tema de les xarxes socials ho hem conegut, no?, també popularment per gent coneguda, no?, gent famosa en aquest cas, no?, que, per exemple, era un focus evident de robatoris, i en aquest cas doncs sí que era un objectiu directe, no? En el cas de les persones que no són conegudes sí que és més complicat saber potser on viuen, oi?
Ah, exacte, som més anònims nosaltres.
Exacte.
És així. És així.
Doncs Andreu Maldonado, president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, gràcies per aquests consells, per explicar-nos el mecanisme que utilitzen segurament aquests lladres i les novetats també que hi ha actualment, així que esperem que no ens robin, no?, i que tinguem aquesta seguretat, almenys tranquil·la per part nostra, de que ho hem fet bé i de que previnguts estarem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Atès que aquesta setmana ha entrat en vigor la prohibició de fer trucades comercials, a no ser que existeixi un consentiment exprés per part del consumidor, des d'OCU Catalunya sol·liciten garanties davant la nova llei que prohibeix aquestes trucades comercials. I és que estudis recents d'OCU mostren un elevat incompliment a les trucades comercials, on només un 33% de les trucades realitzades es pot identificar qui està al darrere, i esborrar també les dades dels usuaris només és possible en menys d'un 10%. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui una mica tot plegat amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Bon dia, Esther.
Hola, molt bon dia.
Clar, des d'OCU heu fet aquest estudi, no?, on es veu aquest percentatge de les trucades. Què és el que podeu explicar al respecte?
Bé, nosaltres ja fa temps que vam fer aquest estudi i vam descobrir que de 2 de cada 3 trucades comercials no podíem identificar quina era l'empresa que ens estava trucant. Com ho vam fer? Vam escollir un grup de gent, vam monitoritzar 220 i escaig telèfons i aquests números que ens sortien de trucades, nosaltres tornàvem la trucada. Al tornar la trucada, o bé no donava senyal, o bé comunicava, o bé ens posaven una locució allà que no ens deien res, i només 1 de cada 3 sí que s'identificaven amb l'empresa que havia fet aquesta trucada comercial. Un cop arribats allà, el fet de poder cancel·lar les nostres dades perquè aquesta empresa no tingués el nostre telèfon, el nostre correu electrònic, etc., només el va aconseguir en un 10%. És a dir, aquesta nova llei que ha entrat en vigor, que no, ja era una llei que havia entrat en vigor i que havia un període que s'havia d'estudiar, etc. I sí, ha entrat en vigor el dia 29 de juny. Doncs clar, si no podem identificar qui ens està trucant i qui ens està molestant a l'hora de migdiada, que tanta ràbia ens fa, com ho podrem denunciar? Llavors, per això diem que nosaltres que demanem de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és que fiscalitzi molt aquestes activitats i que puguem adreçar-nos amb ells i donar-li un llistat de trucades, de números, i que ells averiguin quina és l'empresa que està fent aquest tipus de trucada.
Clar, bàsicament el que sol·liciteu podem dir que són tasques de control, vigilància, clar, no? Més sancions.
Clar, Sí, perquè sobre el paper està tot molt, molt bé, però després si no, si això no va acompanyat d'un control i de, al millor, pues, sancions exemplars perquè deixin de fer aquest tipus de pràctiques, doncs poden seguir passant. Llavors, en aquest sentit, demanem això. I després, encara s'ha de fer una circular que s'havia de fer i no s'ha fet de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de veure, de perfilar una mica més quins són els requisits per complir aquesta normativa. Però bé, amb independència d'això, el que diu la llei és que no es poden fer trucades comercials sense consentiment previ. I moltes vegades nosaltres ja hem donat el consentiment o mirarem a veure que aquest consentiment previ no estigui dins... Saps quan estàs contractant alguna cosa a internet que posa condicions generals i allà un patacot que tu tires cap avall i dones perquè, clar, això no s'ho llegeix ningú. Si allà està dintre el consentiment, doncs has passat el teu consentiment, però és un consentiment inconsentit, diguem-ne, perquè en realitat no has pogut veure. Doncs això és el que hem d'estar molt a sobre, la perfilada, de dir, no, jo veig quina condicionat, no, que no estiguin les condicions generals, sinó que poder-ho mirar. Llavors, s'entén que potser, si tu ja tens una relació comercial amb aquella empresa, o invento una telefonia qualsevol, que tens la línia de telèfon, i t'estan trucant per fer trucada comercial, per oferir-te tal, com que ja tens el consentiment prestat, doncs sí que et poden trucar. Has de fer anar a la teva companyia i demanar que no t'escriguin o no et truquin per fins comercials. Vale? Mm-hmm. I això es pot fer online, no hi ha cap problema. D'acord. Però, bueno, a veure, és el principi de la fi d'aquest tipus de trucada. Encara s'ha de caminar molt, però bueno, és la primera passa.
Clar, al final suposo que s'ho amagaran d'alguna manera per tal de que acceptem doncs aquestes polítiques, diguem, de consentiment, igual que ho fem amb altres temes, no? I d'aquesta manera doncs es guardaran en salut, no? Salvaran en salut de manera de que saber que ho poden fer.
Bueno, però ara ja tenim aquesta prohibició i tenim, com tenim la llei de consumidors i usuaris estatal i el Codi de Consum català, que diu que aquesta informació així d'aquesta manera no està ben donada i és com si no te la deixem donar, doncs, bueno, anem caminant. Hi ha una prohibició, tu m'has amagat que jo he prestat consentiment, a poc a poc anar reclamant. I això ho pot fer qualsevol ciutadà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a través d'OCU, per exemple, que també hi ha una plataforma que es diu Reclama, que està a l'abast de tothom, no cal que siguin socis, i a poc a poc nosaltres també, bueno, exercitar els nostres drets, perquè pensa que les sancions, si són molt reiterades i són greus i és a molta gent, poden arribar fins a 600.000 euros. És a dir, clar, si una empresa gran de telefonia, si al cap de l'any rep tres multes d'aquestes, ja li començarà a fer una mica de mal, llavors potser canvia la manera d'accedir-hi als potencials clients.
Exacte. En cas de que, per exemple, l'usuari continués rebent aquestes trucades, què és el que s'hauria de fer?
Bueno, pues això, dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i demanar que investigui aquest número, o un sol a vegades no pot, fer-ho a través d'OCU o a través de l'Agència Catalana de Consum o de les oficines municipals d'informació al consumidor. Quantes més reclamacions es facin, encara que potser per tu en aquest moment concret no te soluciona el problema, però nosaltres també tenim uns indicadors i diem, bueno, aquí hi ha una alta demanda i queixa dels ciutadans respecte a tal empresa. Doncs llavors es fiscalitza aquesta empresa. Si no diem res, doncs com sempre, se'ns van menjant una mica. Llavors hem de fer aquesta reclamació. I una altra cosa que de vegades la gent comenta, no, és que això no serveix de res. La llista Robinson, no? Que et puguis incloure dintre de la llista Robinson, que poses a qualsevol buscador llista Robinson i et surt on et pots adherir, i que allà dius les teves dades que no vols que es donin per fins comercials. I moltes vegades, encara que estiguis a la llista Robinson, que jo ja fa temps que estic, a mi ja t'entenen també trucant, però tampoc no truquen tant, però a més, si t'estan trucant, tu ja tens acreditat que tu no vas prestar el consentiment perquè estaves en aquesta llista. Llavors és més fàcil de dir, no, no, jo estic apuntat en aquesta llista des de tal data, no? Doncs carregues el fitxer de la teva inclusió en aquest. I aquesta gent m'està trucant ara, doncs cada dia, si has agafat a trucar-me als 3:45, és quan estic fent jo una mica de migdiada.
Uh-huh.
Doncs, bueno, doncs això jo penso comentat, ho envies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i llavors la sanció és més immediata. És a dir, que sí que serveix com a prova.
Clar, i al final, contra més gent, millor, no?
Clar, clar. Uh-huh. Ho fem... A vegades que, clar, sí que ens fa una mica de ràbia de... Ah, de quin rotllo fer això. Però, bueno, s'ha de fer perquè, a poc a poc, haurem d'anar fent valdre els nostres drets.
Exacte. A més, sí, també, borrar les dades, dieu que només és possible amb menys d'un 10% de les trucades. Això també dona una mica de vèrtic, no?, en el sentit de que les teves dades es quedin guardades i allà per sempre, no?
Sí, clar, i a més, ara amb aquesta nova regulació que ha entrat en vigor, però això sí que t'ho han de garantir, que està cancel·lat, això. Llavors, si tu demanes la cancel·lació i no ho fan, llavors sí que se'ls cau el pèl, com allò que diem. Llavors, bueno, ara té més força. Era una previsió que ja estava feta, doncs, a nivell general, i ara sí que té més força. Llavors, és una petita passa, però per tirar endavant, sí, sí. Mhm.
Doncs Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i veurem com va avançant tot aquest tema. Gràcies.
D'acord. Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts ens preguntem com afecta als nens i nenes els canvis horaris i els canvis en la rutina un cop deixen l'escola i comencen les vacances d'estiu. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de l'escola, dels horaris i del descontrol que segur que molts pares i mares noteu ara que els vostres fills comencen les vacances. Què és el més adequat que podríem fer? Doncs en parlem ara del tema. En l'època de l'any en què ens trobem, en què els nens acaben l'escola, comencen vacances i canvien d'horaris, això a vegades pot suposar desequilibris en la seva rutina que potser no acabem de saber gestionar del tot bé. Per això, avui, al matí del cap de setmana, volem parlar amb la Núria Casanovas, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, perquè ens expliqui què és el que millor podem fer perquè ens afecti i els afecti a ells aquest canvi de rutina el menys possible. Núria Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquest canvi imagino que és normal, no?, i que també és necessari per trencar una mica amb aquests horaris tan fixos, no?, però que, clar, s'ha de saber gestionar bé, no?
Exacte, no? És inevitable una mica desregular-se, a les vegades necessari, i hem de mirar quins factors ens poden ajudar a portar-ho bé.
Mm-hmm. Com podem fer perquè aquest canvi en els horaris ens beneficiï?
El primer que hauríem de mantenir són el tema de rutines. O sigui, les rutines no poden ser les mateixes que durant l'any, però de vegades mantenir una certa estabilitat fins a lo possible estaria bé. Si els nens van a dormir molt més tard, no passa res, potser si l'endemà poden dormir més i més a l'escola, però sí que jo aconsello, sobretot pels més petits, i fins a l'edat del preadolescent, de mantenir més o menys una hora d'anar-se'n a dormir, perquè això el cervell ho creix.
Mm-hmm. I què és el que hauríem de fer? Hauríem de fer alguna activitat a més així concreta? Els hem de deixar més llibertat a l'hora de tenir, doncs, aquestes vacances? Com ho hem de fer?
Clar, sí que està molt bé que tinguin més espai per ser espontanis, no?, i ser creatius, i que ells mateixos decideixin, se sentin més lliure, però sí que sempre explico, no?, als adults que són ells que tenen la noció de les conseqüències de les coses. Si un nen es posa a fer futbol tot el dia, des de matí fins a la nit, perquè li encanta i ara té el temps per fer-ho, ho disputarà moltíssim, però també ho pagarà en una certa mesura perquè quedarà massa cansat i això no ho pot preveure, no ho pot anticipar. Però el que seria molt bé és mantenir alguns moments del dia en el qual l'adult proposa a l'infant fer altres activitats doncs, més calmades, en contrari, alternatives, no? El nen que està tot el dia al sofà també, no? No està molt de respectar-lo d'aquesta necessitat, però també l'hauríem d'activar en alguns moments del dia perquè pogués, no?, una mica trobar el seu cos i descarregar aquesta energia que si no es quedarà ja estancada.
I de quina manera els hi pot afectar aquest canvi d'horaris, aquest canvi de rutina, un cop acaben l'escola?
Bé, molts nens cauen en el moment de sensació d'excitació, no?, perquè no hi ha aquest context d'un professor que es contingui dintre d'una classe, dintre d'una escola, i llavors aquesta idea d'estar amb el plaer, no?, crea un estat d'excitació, vitalitat, que pot ser que de vegades també es controlin alguns que tenen molta energia. El que sí que és important veure que això és normal, el que sí que hem de veure és una mica com regular això, com fer que mica en mica dintre d'aquestes activitats més lliures, més plenes, també hi hagi altres, per exemple, respondre als tècnics intel·lectuals, doncs un espai en el que nens continuen, no? Podem llegir, podem dibuixar, podem escriure, perquè tant per el seu desenvolupament intel·lectual com també per l'estat d'equilibri més de calma.
Mm-hmm. Clar, imagino que, com abans comentaves, no deu ser el mateix un nen de, per exemple, 5-6 anys que un de 10 o de 14, no?
Exacte, esclar. Un petit a vegades costa més la seva vida i coses perquè són més dependents, no? I llavors implica que aquí la dura estigui sobre i a vegades els seus petits estan a casa dels avis, no? És més difícil a vegades contenir-los, fer-los treballar, fer-los motivar-los per coses més intel·lectuals. I els grans ho podríem fer, però a vegades no en tenen gana. Tota l'essència també és a dir, bueno, doncs ara deixo passar. Però bueno, dintre de les possibilitats de cada família, no?, que seria favorable de buscar amb cada personalitat de cada infant, que podria ser plaent, però al mateix moment que el podria regular amb aquesta alternança de coses de sitting, de descarga física i altres coses d'activitats més.
Mm-hmm. Ara mateix acabem de començar doncs, aquestes vacances, qui podria dir-ho, no? Però, clar, de cara a finals d'agost, que a principis de setembre ja tornen a començar una mica l'escola, quins hàbits hauríem de començar a aplicar per tal de que no els agafi per sorpresa aquest inici de curs?
Sí que mica en mica el que va bé és que veiem tota aquesta desregulació a nivell d'horaris, per donar uns horaris més estables, per exemple, pel tema del menjar, del descansar, del dormir, i també el que veig que és molt favorable d'inscriure més amb propostes que siguin un espai per aprendre, no? Doncs, quan hi ha el final d'agost i han fet tota la platja, tota la piscina, seria maco, doncs, tornar que els nens que tinguin l'oportunitat d'anar més a les biblioteques o a un museu, no?, algun espai així doncs, ja se senten més contingut, per perquè no pas tingui un espai completament obert i dit a l'exterior tot el dia a un espai completament tancat. Mm-hmm. És un petit consell, però que de vegades els pot ajudar en aquesta transició.
Exacte. I, per exemple, si es tracta de fer algun viatge, què és millor, fer-lo més tocant finals d'agost o més tocar-los ara al principi de manera que així després estan més tranquils? Això afecta o és indiferent?
Això és indiferent dels infants, perquè també depèn del que facin. Per exemple, hi ha molts infants que si estan inscrits en algun casal, aquest espai lúdic ja els és favorable. No, tampoc, si un nen sí que està tancat ara de cop a casa, sol, no? Perquè no té germans i germanes, potser estarà ara aquest temps, no?, més decaigut, perquè veu un gran contrast entre el tema d'estar amb dos companys de classe i de cop a l'entesta, amb aquesta solitud.
Clar.
Però quan la persona, la família, pot preservar, no?, aquest espai de comunitat, sigui amb cosins, amb amics, amb els nens del casal, pels nens no juga tant. El que juga més a base amb els pares. Els pares sí que... quan jo parlo amb els pares, em diuen, no, tenim... allò, tenim les vacances al viatge final d'agost, m'ho diuen amb una cara, pobret. Tot fa llarg, no?
Clar, és que també parlem dels nens, però també hem d'incloure aquí els pares, que al final, si canvia la rutina dels nens, canvia inevitablement la dels pares, també.
Exacte, i els pares i mares el que de nosaltres és molt cansament, perquè hi ha la calor, hi ha el tema de preocupar-se més dels seus fills, haver d'ocupar-se més de buscar tasques perquè al final del dia, i aquests factors, no?, sí que fa que malgrat que, bueno, vacances, la gent que treballa una mica menys, així, no?, fa que tenim a vegades una mica menys energia, no? I això potser també és a vegades un òrgan, no?, quan els pares i mares tenen menys energia, també a vegades se produeix una certa rebel·lió amb els infants, no?, i a vegades fa que també les tasques siguin més difícils.
Mm-hmm, exacte. I aquí també es tracta de fer el mateix, no?, conforme es comença a apropar el dia de tornar a la rutina, tornar a la feina, tornar a l'escola, doncs tots hem de fer més o menys el mateix, no?, d'anar adaptant a poc aquests horaris, com deies, oi?
Exacte, sí. Mm-hmm. Una mica de retrobar, no?, aquests ambients familiars, una mica que s'ajusti al que estigui mantenint-se durant el curs. Doncs jo sempre suposo que no és al d'agost, doncs ja començar a sortir una mica menys al vespre, si sé aquesta tendència de família. Més que res també perquè... són activitats molt lúdiques, el que fem de vegades a l'estiu, però també cansen a l'infant. I si l'infant arriba al setembre amb el setembre ja estressat cansadíssim, també és un dels factors que fa que els costa més tornar a arrencar, no?, aquesta dinàmica més intel·lectual que han de mantenir durant el curs. Mm-hmm. Doncs en aquest espai de transició també per relaxar el cervell.
Exacte. Doncs ara, aprofitant que acabem de començar just amb aquest període de vacances, que ens queda encara bastant per poder gaudir d'aquest descans i d'aquests canvis d'horaris i de rutines, després ja ens adaptarem com bé expliques. Així que Núria Casanova, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests consells, no?, per tal de començar a aplicar d'aquí un temps, i res, que vagi molt bé també per tu aquestes vacances.
Gràcies, moltes gràcies, també bon estiu a tots.
Gràcies. SATSE Catalunya ha denunciat que les agressions registrades al personal sanitari de l'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat han augmentat un 80% en el primer quadrimestre de 2023 respecte al de 2022, passant de 30 a 54, amb un increment del 6% en els atacs físics. El sindicat destaca en un comunicat que el col·lectiu d'infermeria és el més exposat, concretament el 60% de les situacions de violència. Per aquest motiu, ha demanat la intervenció de l'administració de l'hospital i que les denúncies també es facin a través de l'entitat i no només a títol personal. En parlem sobre el tema amb la delegada de SATSE al Bellvitge, la Estefania Iglesias. Estefania, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, de la mateixa manera també destaqueu, no?, que s'ha registrat un increment del 5% d'incidents a les plantes d'hospitalització.
Sí, correcte.
Explica'm una mica tot això, aquest augment de les agressions, com les heu notat, com les heu sentit, què és el que demaneu, què és el que voleu?
Bueno, això ja ve ja d'anys enrere, ja el 2022 ja va veure un petit increment ja del número d'agressions, i ara aquest any, ara les dades del primer quadrimestre, pues ja indiquen que tornem a pujar un altre cop. Uh-huh. I bueno, el que reclamem a l'administració de l'hospital és que comenci a aplicar mesures, perquè això a poc a poc va increment. Ja no solament és en urgències, que bueno, la violència mai és justificada, però bueno, és el primer pas, la gent arriba nerviosa i tal, sinó que ara també s'està estendent a l'àrea d'hospitalització, on en principi el pacient està ja atès, diagnosticat i amb el seu tractament.
Clar,
considerem necessari que l'hospital i les administracions també pues donin un cop de mà per intentar parar aquestes agressions, tant verbals com físiques.
Clar, tradicionalment, no, com tu comentaves, el gruix més elevat d'agressions als hospitals es patia a les urgències, no, on es viuen doncs moments de molta tensió, no, però en els darrers anys això ha canviat, no, i el problema ha crescut considerablement també en llocs on els pacients ja estan ingressats, també a l'atenció primària, per exemple, i on no hi hauria en un principi justificació ninguna, no?
Correcte, la gent està ingressada, el pacient és atès, correctament atès, correctament amb un correcte tractament, però a poc a poc també estan pujant. Uh-huh. S'estan estabilitzant les agressions d'urgències, però contràriament s'està potenciant i augmentant les d'hospitalització.
I a què creieu?
Qualsevol...
Digue'm, perdona.
Que qualsevol agressió no justifica ni a urgències, ni a atenció primària, ni a hospitalització.
Exacte. I a què creieu que es deu aquest increment de les agressions?
Bueno, a veure, aquest increment de les agressions, veritablement, tindrien que fer un estudi entre tots, entre els sindicats, a les administracions, els hospitals, tot, fer un anàlisi. Però, bueno, les primeres conclusions que nosaltres traiem és que n'hi ha problemes amb el sistema, no? O sigui, llistes d'espera llargues, que el pacient, pues, ja no vol assumir, ¿vale? Triga molt, potser, en ser test, o en ser operar. Això, la sobrecàrrega de la sanitat, no?, que fa que crispa als pacients i també als seus familiars, que veuen que el seu pacient no pot ser atès i vol que el seu familiar es recuperi. Llavors creem un clima de tensió i de crispació que al final pues posen el límit i acaben pagant amb les persones que estan en primera línia, que són els sanitaris.
I aquests sanitaris, per exemple, aquestes infermeres, no, que es veu que un 60% de les situacions d'aquestes de violència estarien adreçades al personal d'infermeria, com ho viuen? En primera persona, què és el que expliquen?
A la primera persona és que veiem que els usuaris, els pacients i els familiars són més demandants, són menys pacients, estan desencantats amb el sistema, tenen menys paciència i el que fan és atacar principalment, en aquest cas, és la infermeria. Per què? Perquè infermeria és el col·lectiu que està 24 hores al dia i en primera línia amb els pacients i amb els familiars. Llavors ataquen al primer que troben, que és el que està contínuament fent aplicant el tractament i fent i aplicant els cuidados necessaris.
Clar. I si parlem, per exemple, del perfil dels agressors, hi hauria algun clar o no té res a veure això?
Bueno, ara és entre el propi pacient i ara també amb els familiars.
També, d'acord. D'acord. I clar, vosaltres què és el que demaneu? Mesures per tal d'evitar això?
A veure, nosaltres demanem, o sigui, sobretot demanem no normalitzar les agressions, que no sigui una cosa normal que va implícit amb el professional sanitari. Res justifica ni agressions verbals ni físiques. També demanem un protocol de seguretat. A lo millor un protocol de seguretat més dur, no solament seguretat privada, sinó també amb Mossos d'Esquadra, activar el que sigui per parar tota classe de violència. Després també creiem que hi ha una falta de protecció a nivell d'institució, ja sigui d'atenció primària, sigui d'hospitals. Les denúncies les tenim que fer a títol personal, on les nostres dades estan exposades. Nosaltres demanem que es pugui fer a través dels centres, de l'hospital, dels centres d'atenció primària, ¿vale?, perquè els professionals estiguen protegits, sense dir les nostres dades, sense estar exposats. I després una educació pedagògica a la societat sobre la violència zero. O sigui, atribuint que el personal sanitari tenim que suportar agressions. Inclús en el nostre món dius, bueno, arriba un moment que t'acostumes i això no té que ser algo habitual ni algo que va implícit en la professió. Molts cops s'infradenuncia. Per què s'infradenuncia? Perquè implícitament hi ha una mena de falta de confiança en la justícia, no? Perquè tu fas la denúncia, triga molt en fer una resolució, la justícia és molt lenta i al final saps que a vegades pues, surt favorable o no.
Llavors,
el treballador, el que necessitem és que els treballadors, professionals sanitaris, que estem en primera línia, se sentin segurs, segurs quan van a treballar. No estar amenaçats, no tenir que agafar una baixa laboral per una agressió física que ha tingut unes conseqüències i unes lesions, i els professionals sanitaris tenim deures, i tant que tenim deures a atendre els familiars, a atendre els nostres pacients, l'excel·lència en les cures, tot. Però també tenim uns drets, i uns drets és que ens protegeixin mentre treballem a la institució.
Clar, això ho tenim també en respecte a les dades del 2022, que s'ha pogut veure aquest increment. Abans havia passat que ens trobéssim amb una xifra com la d'ara, com l'actual?
Bé, bueno, el 2022 ja van començar a créixer, eh? Ja es començava a veure que alguna cosa estava passant. Però, bueno, atribueixes una mica a la sortida de la pandèmia, no? Vam viure una situació pues, que ja havíem viscut, la gent estava molt tensionada i, bueno, les dades del 2022 pues, ja eren per tenir en compte, però, bueno, vale, estem sortint d'una pandèmia, res justifica, però, bueno, estem sortint. Però en el 2023, en el primer quatrimestre, les dades continuen pujant i oficialment de la pandèmia, bueno, hem sortit, hem après a conviure amb el Covid i això ja no té justificació i es tenen que aplicar mesures.
Exacte, aquí ja no hi ha cap excusa, no?
No.
Doncs, Estefania Iglesias, esperem que això canviï, que les xifres baixin, no?, en aquest cas, i que a poc, doncs, sent tots conscients de la situació, doncs, no perdem ni els nervis, ni el control, ni res, que al final feu la vostra feina i en cap cas, com tu comentes, les agressions estan justificades. Estefania Iglesias, delegada de Sanse a Bellvitge, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res parlant d'avenços, i d'avenços concretament en medicina, en qüestions de salut. En aquest cas, referent a la depressió. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, protagonistes, informació, opinió.
Has de saber com vols jugar i els jugadors que són a dins pel teu estil, i jo crec que amb això doncs, en Pep ha anat evolucionant i ha aconseguit doncs, un futbol vistós i a la vegada molt pràctic, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un tracte medicament per a les persones que pateixen depressió greu. Aquest és l'estudi que han fet dos hospitals de Barcelona. En parlem ara del tema. Un estudi fet per investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Santa Creu i també de Sant Pau ha demostrat que l'estimulació cerebral profunda pot ser útil per tractar la depressió, sobretot en casos de formes greus que no responen als tractaments convencionals. En parlem i li preguntem al doctor Javier de Diego. Javier de Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, el Hospital de San Pau ha sido pionero, ¿no?, en Europa con esta técnica, ¿verdad?
Bueno, realmente fuimos uno de los primeros grupos que aquí en Europa empezamos a hacer esta operación para depresión resistente y tenemos hoy en día posiblemente la serie seguida durante más tiempo de pacientes operados con esta depresión resistente grave.
¿Cuáles son los beneficios que habría?
Bueno, se trata de pacientes con historias de depresión terribles, ¿no? Personas que a lo mejor en el pasado sí habían respondido adecuadamente a los tratamientos, pero que de pronto pues tuvieron un episodio en el que ya lo que antes funcionaba lo dejó de hacer y entonces su vida pues estaba en la estacada, no podían acabar de remontar, lo tenían mucho más difícil pues para seguir funcionando pues a nivel social, disfrutar de su tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces estos cuadros en los que ya se han agotado todas las vías posibles, pues esta intervención, la estimulación cerebral profunda, pues nos ha demostrado que puede rescatarles. Lo que vimos es que el 75% de los casos pues evaluados y que finalmente consideramos candidatos a la intervención pues respondieron al tratamiento y un 50% de hecho alcanzaron criterios de remisión, es decir, que disminuyeron tanto los síntomas que dejaban de considerarse ya, ¿no?, que reunían criterios de la depresión, ¿no?
Uh-huh. Al final son casos de depresión graves, ¿no?, de larga evolución también, y los beneficios también van de la mano, ¿no?, a largo plazo.
Ajá. Sí, no podemos decir que todo el mundo se benefició de igual modo, y desde luego no tampoco podemos decir que nunca más experimentaron ningún problema. Lo que sí está clarísimo es que eran personas que tenían un cuadro depresivo muy rebelde, que sí que se había cronificado completamente y que con pacientes que tenemos seguidos más de 5, 7 o incluso en algún caso más de 10 años, pues estas personas, algunas de ellas empezaron a encontrarse bien y no han experimentado ningún otro episodio, y en algunos otros casos han vuelto a experimentar algún episodio que ha sido mucho más fácil de manejar ya, pues con pequeños ajustes del estimulador o con el tratamiento y haciéndolo más llevadero.
¿Y podemos decir que ha sido una recuperación funcional completa, que estas personas dejan totalmente de tener depresión?
Esto está muy bien que lo puntualices, ¿no? Porque este es el otro gran reto con estas depresiones tan graves, ¿no? A veces con la estimulación lo que podemos hacer es disminuir los síntomas. Son personas que incluso aquellos que algunos de aquellos que los consideramos no respondedores, son personas que incluso esa pequeña atenuación de la intensidad de los síntomas ya puede suponer para ellos un beneficio que agradecen. En otros casos se produce lo contrario, es decir, se pueden disminuir los síntomas de forma muy significativa, la depresión no está tan activa, pero claro, son muchos años de persistencia del episodio y muchas veces eso también condiciona pues dinámicas, ¿no?, de cronificación de la enfermedad que no siempre es fácil darles la vuelta de forma completa. En nuestra serie, un poco más del 40% sí consiguieron criterios de recuperación funcional significativa. Es decir, no solo había remitido la sintomatología, sino que además realmente podían considerar que podían volver a funcionar normalmente a nivel social, a disfrutar de su tiempo libre. Todo ello no es solo a través de la no se acaba con la mera intervención quirúrgica que aplicamos para determinar estos para introducir estos electrodos, ¿no? Y posteriormente a lo largo del tiempo pues regulando esa estimulación, sino también a través de un proceso pues rehabilitador, ¿no? De acompañar a estos pacientes, de hacer también intervenciones pues psicoterapéuticas que les ayuden a volver a ponerse en la línea en la que funcionaban antes.
Uh-huh. La estimulación cerebral profunda es aún una técnica experimental, ¿no? Pero Sant Pau tiene un acuerdo para poder ofrecerlo, ¿no? Cuando todo el resto de opciones se han agotado, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica y cómo habéis llegado a ella?
Exacto. Bueno, este es un programa, como bien dices, de uso compasivo, y es una técnica que en realidad desde hace muchos años, hace más de 50 años, empezó a administrar para otras patologías como los trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson o las distonías, ¿no? Trastornos donde hay una circuitería, ¿no? que se conocía ya alterada, y cuando los fármacos pues dejaban de funcionar, en ese caso pues la L-Dopa o así, pues administrar una corriente eléctrica de forma precisa en una determinada región pues podía prolongar la calidad de vida y disminuir los síntomas durante tiempo para esos pacientes. Años después fuimos conociendo un poco mejor también que en depresión hay circuitos disfuncionales, es decir, redes, digamos, que no funcionan bien, que conectan regiones como la corteza prefrontal, el sistema límbico, y que posiblemente esa disfunción está sobrerepresentada en aquellas depresiones pues resistentes al tratamiento, más graves, ¿no? Con lo cual surgió la idea por parte de algunos investigadores, como Helen Mayberg, que ahora está trabajando en Estados Unidos, de, oye, ¿por qué no aplicamos esto también en depresión? Nosotros nos sumamos al carro poco después, en 2008, y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es estimular una zona de paso de fibras, ¿no? Como si fueran carreteras, digamos, que conectan unas regiones con otras en el cerebro y que conectan regiones que tienen mucho que ver con la persistencia de los síntomas depresivos. Ahí aplicamos esa estimulación eléctrica y podemos controlar, pues bueno, la intensidad, cómo direccionamos ese campo eléctrico. Y para este subtipo de depresiones tan graves y tan rebeldes, pues nos está dando resultados en algunos casos pues muy positivos, ¿no?
¿A cuántas personas se les puede aplicar este sistema, este método? ¿Cuántas personas más o menos de mediana lo han probado?
Bueno, evidentemente esto ha sido un largo proceso. Al principio, pues a través de proyectos de investigación financiados, ¿no? Desde el Instituto Carlos III. Y poco a poco, como ya fuimos viendo estos resultados positivos, pues gracias a este acuerdo con el CatSalud, pues a través de este programa de uso compasivo tenemos esta pretensión de realizarlo pues en torno a 2-3 casos por año. Tenemos que tener en cuenta que pues son casos que primero tenemos que conocer con detalle, ¿no? Que muchas veces son derivados por otro profesional, valoramos bien el caso, vemos si realmente hay alguna otra alternativa que podamos probar antes de enfrascarnos, ¿no? Con el tema de la estimulación cerebral profunda, la persona también lo tiene que ver claro, tenemos que hacer algunos estudios de neuroimagen para planear la cirugía. Todo esto evidentemente es un trabajo que hacemos codo con codo con el servicio de neurocirugía de aquí de Sant Pau, que son realmente expertos en cirugía funcional y llevan tratando durante años pues enfermedad de Parkinson y abanderando un poquito esta intervención en otros muchos campos.
De hecho, los datos que se han analizado durante 11 años, ¿no? Ha sido un proceso lento y los pacientes han sido voluntarios, ¿no? También algunos los que han querido participar.
Bueno, a ver, cabe decir que evidentemente cuando surgen noticias, ¿no?, en torno a esta técnica, muchas veces despierta el interés directamente de los propios pacientes, y algunos de ellos vienen a interesarse, pero la gran mayoría de los pacientes muchas veces son derivados también por el propio profesional esto posiblemente permite que el profesional tenga una idea más clara de si la depresión que presenta el paciente podría ser candidato o no de una intervención como esta, ¿no? Muchas veces se trata de personas que tal vez han tenido ya hospitalizaciones, se les ha hecho terapia electroconvulsiva, que es una estrategia que sigue en pleno vigor para depresiones muy graves. Y lo malo es que algunas personas responden un tiempo a la terapia electroconvulsiva, pero a veces tienen recaídas que se hacen más rebeldes y a ellos se les agota estas vías, ¿no? Y sí, nos hemos encontrado personas que han venido interesadas y personas que han venido derivadas por estos otros profesionales. Para nosotros es muy valioso, ¿no?, que también dentro de nuestro, entre nuestros colegas, sepan, ¿no?, que nos pueden referir estos casos para que los valoremos y determinemos si esta podría ser una opción o no.
Exacto. Al final los tratamientos convencionales dan buenos resultados, pero en casos como estos, ¿no?, más graves, se calcula que entre un 15 y un 20% de los enfermos no responden de manera adecuada, ¿no?, a estos resultados, ¿no?, a estos tratamientos, y tienden a ser más crónicos, ¿no?, a la cronicidad en este caso, y es cuando vosotros aplicáis este método, ¿verdad?
Sí, seguramente no en todo ese 15-20% de pacientes reunirían criterios para beneficiarse de esta técnica, porque tal vez está dirigida a unas depresiones que son cualitativamente más graves, pero ese 15-20% sí que supone una gran parte de nuestra batalla diaria, ¿no? Ya que la depresión resistente, esa que muchas veces no responde de forma fácil a esas primeras líneas de tratamiento, tenemos que ir buscando otras estrategias, muchas veces optimizar antidepresivos, añadir otras moléculas como, yo que sé, sales de litio en algunos casos, o combinar, evidentemente, como no, las estrategias farmacológicas con intervenciones psicoterapéuticas con evidencia, y ir rescatando esas personas que tienen estos cuadros que se hacen más rebeldes. Evidentemente esas son depresiones con más índices de discapacidad, con peor calidad de vida, e incluso con más comorbilidades médicas y hasta con menor esperanza de vida.
Exacto. Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿no?, porque la depresión es una enfermedad que está entre las principales causas médicas de discapacidad y puede afectar a millones de personas en el mundo y afectar, ¿no?, tener un impacto bastante grave, bastante fuerte en la calidad de vida de todas ellas. ¿Qué es lo que puede provocar, aparte de discapacidad, por ejemplo?
Bueno, es que si nos imaginamos realmente cómo es el dibujo de la presentación de una depresión, es fácil entender que es una de las enfermedades que más sufrimiento subjetivo causa, ¿no? Porque al final personas que pueden tener una vida plenamente funcional, ser tan optimistas o seguras de sí misma como cualquier otro, pues de pronto empiezan a sentirse particularmente tristes, con un vacío emocional, con un estado de desesperanza, todo lo perciben como más agotador, todo se nos hace una montaña, ¿no? Sentimos incluso que no hay esperanza para vivir, o incluso muchas personas aparecen ideas de muerte, se nos hace más lento el pensamiento, somos menos eficientes, nos concentramos peor, tenemos menos apetito, más problemas de sueño, ¿no? Claro, si además estos cuadros, muchas veces cuando se instauran no le permiten ver a reconocer a la persona que está enferma, que necesita ayuda, pues muchas veces eso demora las posibilidades de darle la vuelta, ¿no? Entonces quizás el mensaje más importante es que hay depresiones ya no que son resistentes al tratamiento, sino que muchas veces no han recibido un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, quizás en muchos casos yo creo que tenemos ahí también una gran oportunidad de intervención si conseguimos tratar esas depresiones antes, ¿no?
Uh-huh. Imagino que con el paso del tiempo una persona con depresión a la que no le sirven demasiado los tratamientos que le dan desde un inicio, pues poco a poco va empeorando, ¿no? Y en este caso es cuando se recurre a otras vías, a otras opciones. El perfil de la gente, de los pacientes, antes lo comentábamos, pero en cuanto a la edad, ¿de qué pacientes más o menos hablamos en este caso?
Pues la verdad es que tenemos una muestra variada. Sí que es cierto que en su mayoría son ya adultos de mediana edad, ya que muchas veces son personas que tuvieron quizás su primer episodio, pues a lo mejor cuando tenían 30 años, 35 años, y quizás esos primeros episodios llegaron a responder y luego pudieron seguir tirando adelante durante 2-3 años, a lo mejor manteniendo el tratamiento, en algunos casos incluso retirándoselos, y a lo mejor las cosas se complicaron pues ya en el segundo, tercer o cuarto episodio, ¿no? Es un seguimiento largo y por tanto incluso en esa muestra pues tenemos personas que ya han fallecido porque se fueron haciendo ancianas. De hecho tengo ahora en la cabeza a una paciente entrañable que falleció hace un par de años y que se había beneficiado del tratamiento después de haber tenido una depresión muy guerrera por la que tenía hospitalizaciones, por la que había estado en terapia electroconvulsiva de mantenimiento, es decir, recibiendo sesiones cada semana, cada 15 días, y cuando se le espaciaban esas sesiones, habitualmente acababa haciendo recaídas, ¿no? Entonces tenemos un perfil un poco variado, pero en su mayoría adultos de mediana edad, también por cómo es el perfil al que va dirigido, ¿no? Y que es habitual que primero estas depresiones hayan tenido un recorrido pues más convencional, ¿no? Y incluso a veces con éxito, con buena respuesta al tratamiento, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a los motivos, a las causas de la depresión, doctor, ¿cuáles son, por norma general?
Bueno, generalmente cuando hablamos de depresión, muchas veces hablamos de demasiadas cosas a la vez, ¿no? Porque hay como una concepción de hablar de todo aquello que produce síntomas depresivos como si fuera lo mismo. Es decir, al final la sintomatología depresiva, y aquí me estoy refiriendo a sentirnos tristes, sentirnos estresados, sentirnos agotados, dormir mal, eso es algo que nos puede ocurrir de forma congruente pues si estamos, por ejemplo, atravesando un problema laboral gordo, si estamos, viviendo una situación de acoso, de maltrato, pues eso lógicamente produce sintomatología. Ahora, eso tendemos a llamarlo trastorno adaptativo, ¿no? Son cuadros que en ese caso pues en realidad se benefician de un abordaje de la causa, ¿no? Del motivo que desencadena todo aquello, pero sí que son personas que para antes de resolver ese problema quizás pueden pasar meses, años atrapados ahí y van a necesitar también un acompañamiento pues psicoterapéutico, un tratamiento farmacológico que atenúe toda esa sintomatología, ¿no? Pero a veces se pone en el mismo saco a lo que consideramos depresión. Y luego también hay depresiones pues en un rango más moderado, que son depresiones que causan también mucho sufrimiento a la persona, que no tienen que ver con problemas, pero que se produce una cosa que será muy fácil de entender, y que es que, claro, cuando uno se deprime, cuando uno realmente sufre una depresión, es muy natural que a lo mejor en las semanas previas o en el mes previo hubiera sufrido un problema. ¿Quién de los que están ahora escuchando tu programa no tiene un problema? Pues que sea algún familiar, algún problema personal, incluso de salud, de laboral. Entonces, cuando una persona entra en depresión, lo primero que hace su cabeza es hacerle sentir más culpable, hacerle sentir menos resolutivo frente a los problemas. Y es muy natural que la persona con depresión tiende a achacar lo que le está ocurriendo a lo que antes le rodea, ¿no? Pero muchas veces conversas un poco con esa persona y conforme le vas conociendo, hablas con su entorno o conoces el caso pues a lo largo de años y lo has ido siguiendo, te das cuenta que igual ha atravesado por muchos problemas distintos, no sé, incluso más graves. Pues oye, hace 5 años sufrió usted un cáncer y no llegó al punto en el que está ahora, ¿no? Entonces, a veces hablar de causas en la depresión
puede ser un conjunto
poco,
de todo.
Claro. Pero es evidente que hay factores que pesan. Pues los periodos de estrés pueden jugar un papel. Y luego también hay seguramente una predisposición biológica que no debe confundirse con que las personas sean depresivas. Es decir, las personas que sufren una depresión no necesariamente tienen que tener ningún tipo de carácter particular, de ser más secos, de ser más plomitos. Eso seguramente es otra cosa, ¿no? Muchas veces pensamos, esta persona es muy depresiva, quizás porque sencillamente pues era una persona, pues oye, que por lo que fuera, por su educación, por lo que ha recibido, por cómo es, pues quizás sí que es más tendente, ¿no?, a sufrir, al pesimismo. La persona que sufre una depresión puede tener un carácter totalmente funcional y ser una persona, como decía antes, optimista, y de pronto en su cabeza, de forma más o menos insidiosa, empieza a percibir todo como más angustiante, más difícil de manejar y entrar en ese cuadro, ¿no? Pues ahí posiblemente también pueden mediar otros factores. Luego sí que es verdad que factores como haber sufrido, acontecimientos traumáticos durante la infancia, pues curiosamente aumentan el riesgo que luego, cuando eres adulto, puedas desarrollar una depresión, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y en cuanto a consejos, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de un conjunto de cosas, ¿no?, un conjunto de motivos que se pueden llegar a sumar para después pues desencadenar en esto. ¿Usted qué recomienda como doctor, por ejemplo, aún no teniendo depresión en ese momento, tratar ya el problema cuando surge? ¿O qué recomienda usted para no llegar hasta tal punto y después pues tener que recurrir a estos tratamientos?
Bueno, de cara a consejos, yo creo que también a veces, muchas veces, acabamos mezclando varias cosas que seguramente serían, pasaría un poco igual, pues yo qué sé, cuando hablamos de salud cardiovascular, ¿no?, y hablamos de infartos, pues a lo mejor el consejo a nivel poblacional de que nos cuidemos y que hagamos actividad física, sí que es cierto que nos vale para todos. Pero eso pues no necesariamente, a lo mejor no tiene que ser algo que nos vaya a librar en algún momento de sufrir un infarto. A lo mejor al señor que tiene un infarto en las siguientes semanas de sufrirlo, lo que menos le conviene es ponerse a hacer bicicleta, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces yo creo que con la cuestión de la depresión nos pasa un poquito igual, pero creo que sí que vale la pena que insistamos en consejos que pueden ser casi de perogrullo. Evidentemente, yo creo que todas las personas actualmente, pues como siempre, necesitamos de tener pues espacios pues de desconexión, necesitamos tener sensación de conexión con grupos sociales y en actividades de ocio, ¿no? Y eso sí que, por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que cuantos más grupos, ¿no?, sociales estemos implicados y de mayor calidad, pues posiblemente menos riesgo, ¿no?, de sufrir cuadros depresivos tenemos. E incluso se ha visto en pacientes que han sufrido ya una depresión que aquellos que consiguen consolidar actividades de calidad sociales, pues pueden tener menos riesgo, ¿no?, de sufrir otra, o tal vez sencillamente de reconocer antes cuando empiezan a sufrir la siguiente. Claro. y ponerle remedio antes. Esto, por supuesto, vale de forma universal. Ahora, también es cierto que creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que muchas veces, por mucho que hagamos bien las cosas, digamos, en nuestra vida y nos cuidemos, a veces hay una predisposición biológica, pues como la que podemos tener a sufrir, yo que sé, un hipotiroidismo o la hipertensión arterial, que en algunas personas pues les hace también sufrir una depresión. Y creo que lo más importante también es que lo podamos reconocer, que no sea un tabú social, que se conozca la depresión, qué significa, qué síntomas tiene, ¿no?, que lo veamos como una entidad médica y no tanto como muchas veces puede haber el riesgo de decir, bueno, una depre, todo el mundo pasa una depre, hombre, si lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Estos mensajes a veces por parte del entorno pues pueden ser un problema, ¿no? Porque entonces la persona piensa, bueno, pues entonces esto es cosa mía, ¿no? No tengo nada que hacer. Entonces, al final también creo que el entorno, que tengamos más herramientas para reconocer a esas personas que lo están pasando mal y que vemos un poco la diferencia de decir, ostras, esta persona no era así, no pensaba así, no se estresaba de esa forma, pues podamos ayudar a que vayan a consultar y puedan recibir ayuda antes, ¿no? Eso creo que también es un consejo importante a tener en cuenta.
Exacto. Pues, doctor Javier de Diego, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por estos consejos y por explicarnos este estudio que habéis hecho desde estos diferentes hospitales, el del Hospital de Santa Creu y también el de San Pau, con este tratamiento para las personas que tienen depresión. Gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa y un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Chao. Malgrat que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van acordar divendres passat retirar l'obligatorietat de portar mascareta a hospitals, centres de salut i sociosanitaris i també farmàcies i dentistes, ara el Ministeri de Sanitat ha explicat que la mesura encara no s'aprovarà, tot i que es farà tan aviat com sigui possible. Sobre aquest endarreriment volem parlar amb la defensora del paciente, Carmen Flores. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Usted está a favor o en contra de este retraso de quitar las mascarillas?
Vamos a ver, yo estoy en contra en diferentes sitios, es decir, no en su totalidad, pero sí en diferentes sitios. Por ejemplo, los centros de salud, yo el otro día estuve en un centro de salud de Madrid y eso parecía, perdón por la expresión, parecía el metro en hora punta. Personas muy mayores, personas que estaban además algunas tosiendo, porque es obvio que quien va a un centro de salud o a un hospital es porque tiene alguna patología, tiene alguna sintomatología que le hace ir al médico. Entonces yo creo que aquí no se deben de quitar las mascarillas, no se deben de quitar por la protección sobre todo y fundamentalmente de las personas mayores y personas que tienen patologías con las defensas obviamente bajas. Ya no solo por el COVID, sino por otras patologías que se pueden transferir pues simplemente con la tos. Todos sabemos que cuando una persona tose se queda en el ambiente y esto puede provocar una infección. Por otro lado, en las farmacias, por ejemplo, que tienen esa seguridad, esa distancia que tienen entre pacientes y trabajadores, ahí, bueno, yo no tengo ningún problema. Pero, sobre todo y fundamentalmente, donde hay personas mayores, por ejemplo, residencias, donde hay personas que, desde luego, están con alguna patología, la mascarilla tiene que seguir siendo obligatoria en estos sitios. Tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que hay personas que no aguantan la mascarilla, hay personas que por su situación tampoco la pueden llevar. Aquí, lógicamente, tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo le decimos a esas personas en verano que se pongan la mascarilla cuando no pueden llevarla por su situación? Bueno, pues estos son casos excepcionales, como los ha habido en la propia pandemia, que serían exonerados. Pero desde luego yo insisto, hospitales y centros de salud, sería muy importante que se siguiera utilizando la mascarilla.
¿Y por qué cree usted que no se ha quitado esta semana como estaba acordado desde un principio?
Bueno, no tengo ni idea, porque estar en el pensamiento de los políticos es como volverse un poco loco, ¿no? Entonces, no sé la razón, pero sí que es verdad que a lo mejor esto es porque tienen dudas de poner esta medida del todo libre. hemos pasado mucho, hemos sufrido mucho, los ancianos, los pacientes con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por tener un poquito más de cuidado tampoco pasa nada. Se están dando casos de COVID todavía. Esto no, digamos que no se ha finiquitado al 100%. Bueno, pues yo creo que la medida de prevención es lo mejor que puede tener la sanidad pública y privada. La prevención es vital para todos y sobre todo para esas personas que son más proclives, a adquirir una infección.
Claro, a veces cuando se dice una fecha en concreto, ¿no?, aún hace que todo el mundo esté más pendiente de ese día y al final, si pasa finalmente que no sucede lo que estaba previsto, pues se hace más noticia aún, ¿no? Digamos,
claro,
esta semana
claro.
Estaba previsto que se quitaran y claro, al poner la fecha exacta, pues ha sido como más sorprendente, digamos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, así ha sido. Yo personalmente, desde luego, si voy a un hospital, lo estoy haciendo. Si voy a una residencia o voy a un centro de salud, desde luego yo me pongo la mascarilla. Yo no voy a dejar de ponerme la mascarilla en estos sitios y lo hago por mi propia seguridad y por la de terceros. Es decir, yo puedo tener una gripe e ir a un centro de salud a que me vea mi médico de cabecera, estar tosiendo constantemente, y yo creo que tengo que llevar la mascarilla por prevención.
Exacto. Exacto, al final recuerdan también que es de uso recomendado, ¿no?, y de autorresponsabilidad por parte de todos, tanto para uno mismo como para terceros, como comentaba. Y nada, se pide que se tengan en cuenta pues los síntomas, sí, lógicamente, y se pongan, ¿no? Al sí. final estamos hablando de cuestiones de salud. Si no es COVID, será gripe, y si no será otra bacteria, otro virus, ¿no?, que sí. así evitarás que se contagie, ¿no?
Sí, es que desgraciadamente hay muchísimos virus que desconocemos, que están en el aire y que, bueno, no vamos a ir con un buzo, ¿no? Pero sí, la mascarilla no es una cosa tampoco tan incómoda como para no llevarla, a no ser esas excepciones que he enumerado. Desde luego yo creo que deberían retroceder en estos casos que acabo de comentar. Yo creo que sería bueno para todos y creo que, bueno, la gente no estaría en contra. Yo veo personas por la calle hoy mismo, ¿no? Yo he visto personas en la calle que van con su mascarilla. ¿Por qué? Porque tienen miedo por su situación, sobre todo personas mayores. Entonces, sí que es verdad que la responsabilidad de cada uno, bueno, pues hay personas que tienen una responsabilidad importante y hay otras personas que les da igual.
Exacto.
Les da igual tener una gripe o tener alguna patología que pueda ser contagiosa, porque está primero su deseo de no ponerse la mascarilla porque sí. Entonces, con esa responsabilidad tampoco podemos contar. A veces, y desgraciadamente el ser humano, tenemos que ir forzosamente cumpliendo órdenes. ¿Por qué? Porque no somos capaces quizá de nosotros mismos pensar en que, bueno, pues podemos contagiar a alguien o podemos hacer un daño sin querer, pero podemos hacerlo. Y yo insisto mucho, en todos los ámbitos la prevención es fundamental. En el calor, en el frío, es fundamental tener esa responsabilidad de la que estamos hablando, pues por un bien para todos.
Así es. Pues Carmen Flores, defensora del paciente, muchísimas gracias, como siempre, por hablar con nosotros y por contarnos este punto de vista y cómo está la situación actualmente con
la
las
única
mascarillas.
La única que tiene que dar las gracias soy vosotros por contar con nuestra opinión.
Gracias.
Así que muchísimas gracias.
Gracias. Els metges estan alertant d'un rècord de morts per calor aquest any a Catalunya. Les altes temperatures prolongades poden ser letals per gent gran que viuen sols, no s'hidraten bé, i tenen dificultats per mantenir refrigerada casa seva i diuen que molt possiblement aquest estiu hi haurà més morts que mai atribuïdes a la calor. De fet, els epidemiòlegs temen que aquest augment de la mortalitat ja es produeixi aquests dies amb l'entrada de massa d'aire calent procedent d'Àfrica i recentment també ens assabentàvem de la fatídica notícia de la mort de dos agricultors des que ha començat l'estiu. Sobre el tema, volem parlar amb l'infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el Raül Porres. Raül, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les persones grans i sobretot les que viuen soles i pateixen dificultats per fer front als rebuts de la llum també són les més exposades, oi?
Sí, així és. A banda de les morts, que diguem que són les xifres que més n'han alertat, sí que hem de tenir també present altres col·lectius més sensibles, més vulnerables i que també són molt susceptibles a tenir problemes, no? Parlem de la gent gran, la gent que viu sola, per exemple, no? Gent que no té a ningú a qui cridar en el moment de sentir-se malament, o altres col·lectius tipus els nadons, que també són una població molt susceptible, o persones amb discapacitats o amb algunes patologies cròniques que es poden descompensar també per efecte de la calor. Ja no només parlem d'un cop de calor, que seria l'efecte més greu d'aquestes altes temperatures, sinó d'altres complicacions que també poden ser rellevants.
Clar, aquests dies, com comentava, hem hagut de lamentar la mort d'aquests dos agricultors des de que ja ha començat l'estiu. Aquests són els primers efectes de les onades de calor d'enguany, no?
Sí. Sobretot són les persones que treballen o que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure, que són més, poden patir aquestes altes temperatures i sobretot que a vegades no poden ajustar la seva activitat horària amb les franges de més calor. Jo ja et dic que també des de l'atenció primària, per exemple, les infermeres estem desenvolupant una tasca aquests dies de detecció d'altres col·lectius vulnerables que no són, en aquest cas, els més exposats a nivell ambiental, però que també hem de tenir presents com són això, no? Les persones vulnerables. Estem fent ara mateix, el Departament de Salut ha activat un protocol, un programa de prevenció d'onada de calor, on estem elaborant un cens i una cerca activa de totes aquestes persones que es visiten als centres d'atenció primària per tal d'anar vigilant i alertant, donar consells per com adaptar-se a aquestes condicions climàtiques.
Mm-hmm. Quins són els cops de calor més habituals?
Bueno, ja et dic, sobretot els efectes més greus, estem parlant de persones que estan exposades a l'aire lliure. Mm-hmm. També és veritat que en un entorn tancat o amb una activitat física intensa, amb una alta temperatura, també podem tenir algun efecte preocupant. I sobretot és que a vegades el risc que podem, que també ara ens convé reforçar perquè no passi, és que estem minimitzant els efectes de la calor, no? Estem acostumats, és un país mediterrani, és un país on estem acostumats a viure amb calor, a gaudir de la platja, a gaudir del sol, però és cert que a vegades dic, bueno, potser no cal que canviem les nostres dinàmiques i ens confiem, no? Llavors, moltes vegades minimitzem aquests efectes i també estan donant problemes, no? Per exemple, no passa res si surto una estona a passejar a les 12 del migdia i ja, no? Doncs és una mica tenir present que sí que comencen a passar coses, que el que abans era extraordinari ara és més freqüent i que sí que cal ser més curosos amb aquesta exposició extra que estem tenint.
Exacte. Ja fa temps, però, que ens trobem en una situació crítica, podem dir, no?, en aquest sentit, però aquest any sembla ser que encara anirà més en augment, no?
Sí. Presentaven xifres de que, per exemple, fa només 5 o 6 anys, aquestes morts, que és el que més quantificàvem, passaven d'unes 43, crec que eren el 2016, a aquest any passat, que ja van ser unes 122 persones que van morir a conseqüència del calor. El que sí que notem és que no és que sigui, és que el perill més, diguem, més la situació més perillosa la trobem amb les situacions d'onada de calor, no? O sigui, és normal que a l'estiu hi hagi molta calor, però durant aquest període de temperatura estiuenca hi ha onades de calor, que aquestes onades de calor sí que són més freqüents, no? El que parlen els experts en meteoròlegs és que cada cop hi ha més freqüència d'activitat extraordinària, no? O sigui, per això, suposadament, durant aquests períodes, doncs podem tenir més conseqüències també a nivell de salut, no? El que abans era un episodi, una onada de calor durant un estiu, doncs ara potser podem trobar dos, tres onades de calor, que són aquestes temperatures especialment extremes, no?
Clar,
exacte. Com, per exemple, ara que estem a l'inici de l'estiu i ja han començat amb una primera onada de calor, doncs si això es va augmentant la freqüència, doncs per això segurament les conseqüències es preveuen més greus.
Exacte. També hi ha hagut avenços pel que fa a la normativa laboral i la prevenció, en aquest sentit també ha anat millorant. S'estan posant mesures perquè la gent cada cop, podem dir que està una mica més conscienciada, no?
Sí. És veritat que sembla que aquest missatge cada cop és més rellevant, no? Cada cop treballem més aquest consell. També és cert, i que amb això també les infermeres dins dels equips d'atenció primària són molt sensibles, és tenir present que no tothom té les mateixes possibilitats d'adaptar-se a les temperatures. Com també es passava a l'època de l'hivern, on no tothom pot tenir calefacció, hi ha gent amb precarietat, doncs no tothom té accés a un aire condicionat, no? Hi ha llars, hi ha persones, com deia, de més fragilitat, persones que viuen soles i que potser sí que tenen un ventilador, però en molts casos no és suficient, o persones que no tenen a ningú amb qui recórrer per anar a fer la compra, i que a vegades aquestes limitacions o aquestes condicions de personals, doncs també s'han de treballar. Mm-hmm. Identificar-les, i bueno, tot i que adaptem algunes normatives, no sempre són suficients per cuidar-nos al 100%.
Mm-hmm, exacte. Quin paper tenen els CAPs en aquest moment?
Bé, doncs, com deia, s'ha iniciat des de CatSalut ara una mena d'accions per prevenir els efectes de la calor, que van des de sensibilitzar, sobretot a detectar aquestes persones amb risc de vulnerabilitat, no? Estem treballant, per exemple, davant col·lectius de risc, no? Per exemple, el meu centre d'atenció primària, a Badalona, on jo estic, doncs, davant de persones amb nadons, per exemple, doncs estem enviant SMS per informar de les campanyes, donar els consells. Estem fent trucades proactives a persones que tenim detectades que viuen soles, doncs les seves infermeres les estan trucant, com estàs, estàs bé, com tens la teva casa, que sàpigues que si et trobes malament, donem aquests símptomes, no? Si et trobes malament, doncs pots contactar amb nosaltres, o fins i tot estan rebent visites domiciliàries de seguiment, no? Hem de pensar que, per exemple, una malaltia crònica, un tractament antihipertensiu, pot variar el seu efecte amb la calor, i aquestes coses també s'han de detectar, no? Llavors, des dels centres d'atenció primària, doncs ara estem fent tota aquesta campanya per identificar els riscos i treballar-los i sensibilitzar la població perquè tingui cura de la seva salut.
Mm-hmm. Clar, preguntava això perquè la gent gran, doncs, és un objectiu clar, no?, amb aquest tema dels cops de calor, ja que no suen tant com la gent més jove, no? I per això moltes vegades també no són conscients, potser, de que tenen calor i de que necessiten hidratar-se més del que ho fan, no? Vosaltres, amb aquesta gent gran, per exemple, quin protocol seguiu? Quin seguiment feu? Com ho feu, això?
Sí, doncs tenim el sistema informàtic que ens permet detectar per edat i per episodis diagnòstics, i tenim identificades un cens de persones amb diferents riscos, que tot això amb el departament hem treballat, depèn del risc més alt o més baix, doncs, com et deia, estem fent aquest consell proactiu amb trucades telefòniques, amb no. visites domiciliàries, per precisament això. Moltes vegades què passa? Que amb l'edat no es perd aquesta sensació de set. No tinc ganes de beure aigua, llavors no m'hidrato amb prou freqüència, no? I tot això, pues, es reforça amb aquestes intervencions que podem fer, i fins i tot en qualsevol visita a la consulta, que puguin fer aquestes persones.
Exacte, i els més vulnerables també pot ser que tinguin problemes per pagar la factura de la llum, no? A l'hora de contractar doncs, aires condicionats, ventiladors i mil històries més d'aquestes, no? Per tal de pal·liar una mica aquesta calor que fa als domicilis també. I el canvi climàtic encara s'està notant més en aquestes èpoques de l'any i més a més a sobre també d'aquestes persones que són més propenses a patir-ho amb més mesura, no?
Sí, fins i tot pot donar més aïllament social. No? Sabem que hi ha persones que no poden sortir al carrer a passejar, a parlar amb els amics perquè estem recomanant que no ho facin i llavors no tenen interacció amb altres persones. No? En aquest sentit també s'està intentant una cosa, és que sí que busquin espais climatitzat, per exemple, dius, mira, doncs puc sortir a la biblioteca, no? Que també s'ha publicat amb el valent tota la informació de la xarxa pública de biblioteques, que es pot fer servir com un espai saludable, fresc, i on poder, diguem, tenir aquestes distraccions, interaccions i trencar aquesta sensació de he d'estar a casa i no puc fer res, no?
Uh-huh.
I el que dèiem, sobretot, és proactivament hi ha moltes persones que l'únic espai de trobada és sortir a dinar en un casal i en aquest sentit no ho poden fer tant, i això genera realment uns riscos que estem intentant posar en cura amb aquesta detecció i identificació.
Aquests serien, de fet, els anomenats refugis climàtics, no? Que amb l'arribada de l'estiu s'ha ampliat aquest nombre de refugis fins a 42, i inclouen doncs, equipaments municipals, com per exemple les biblioteques o aquests centres als quals et referies, per a aquestes persones que, si a casa seva doncs, no poden fer front a aquestes despeses o tenen aquesta calor tan intensa, puguin adreçar-se a aquests llocs, no?
Això mateix. Sí, ja dic també amb aquest efecte de sociabilitzador, moltes vegades, no? Sí que ens hem d'adaptar, haurem de canviar els nostres hàbits i deixar de fer algunes coses i fer-les altres, haurem de matinar més, haurem de conciliar alguns temes per evitar aquestes altes temperatures, però a vegades això ens pot suposar doncs, trencar amb activitats que són vitals, que són les úniques que tenim, no? Llavors tenir aquestes alternatives també més lúdiques o també és molt important per tenir cura d'aquestes persones.
Doncs sí. I ja per acabar, quines recomanacions diríeu vosaltres des del sector que s'haurien de seguir per tal d'evitar tenir un cop de calor?
Bueno, jo sobretot lo que sí que recomanaria és el que dèiem, no minimitzem els efectes de la calor. Com deia, estem en un país acostumat a viure mediterrani, acostumat a viure en un clima de sol, de gaudir de la platja, i subestimem que no passa res si estic més exposat, no? Llavors, sobretot és això, adaptem el nostre estil de vida, evitem aquestes hores centrals del sol, ventilem la casa, la roba també, la protecció solar, no? Però també beure molta aigua, el que està publicat a tot arreu, i adaptem el nostre estil de vida amb aquestes noves condicions climatològiques que cada cop són més sovint.
Mm-hmm.
No? Llavors, allà, no, la por sempre mai va bé no? Perquè ens genera un rebuig, però sí que és veritat que ens hem d'adaptar. No? Calen canvis, no minimitzem els efectes de la calor i no passa res si ens adaptem, no? Reorientem la nostra activitat, igual que no anirem a pujar una muntanya amb unes sabates de platja, doncs si jo he de sortir al carrer, doncs em protegiré d'una manera adequada, no? Fem servir més un barret, les ulleres, la crema solar, la roba, que també sigui amb un teixit adequat, que també ens protegeix dels, no? Portar roba a vegades també és una protecció, no? A vegades pensem que sense roba estic més fresc i no sempre és veritat, no? La roba és una primera protecció. Hidratem-nos i gaudir de l'estiu, però amb aquests petits canvis en la nostra vida.
Mm-hmm.
Matinem una mica més, sortim una mica més tard a la tarda i intentem fer aquests petits canvis que realment seran necessaris.
Doncs Raül Porres, infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquestes eines per afrontar ara que venen aquestes onades de calor, que ja estem immersos dins d'elles i que ens afecti el menys possible. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
I d'aquí una estona hem d'explicar que estem en la Setmana Catalana de l'Esport. Així que ja ho sabeu, a preparar-se. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Setmana Catalana de l'Esport ja és aquí i en volem parlar aquí, al matí del cap de setmana. La Setmana Catalana de l'Esport, un dels esdeveniments de referència del calendari esportiu a Catalunya, ha demostrat una vegada més ser un impulsor clau pel turisme esportiu i l'economia a la regió. Fins al 9 de juliol, més de 4.000 esportistes, acompanyats de familiars, personal tècnic i seguidors, es donaran cita en un total de 26 ciutats catalanes, generant un gran impacte en l'economia local. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui millor amb el president de la UFEC, el Gerard Esteve. Gerard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, tot plegat, es tracta d'un esdeveniment que posa de manifest aquesta importància de l'esport com a motor de creixement econòmic, no?
Sí, com molt bé heu pogut explicar, tenim 4.000 esportistes de 45 països diferents i dels 5 continents, amb totes les famílies, personal tècnic i sobretot amb tota la projecció que això representa com a país esportiu que és Catalunya.
Què es farà durant aquesta Setmana de l'Esport?
Mira, hem tingut 120 competicions programades de més de 50 esports diferents, és a dir, des de billars, totes les federacions, diguem-ne, específiques, les sorces, polítics, laborals, físics, intel·lectuals, doncs també han fet activitats. Les principals federacions, els esports més coneguts, exactament el mateix, patinatge, badminton, ara doncs estic a punt d'arribar a una competició, per exemple, de billar a nivell internacional, que és la competició més important a part del Mundial de Billar amb quant a participació internacional. Per tant, estem parlant de 120 activitats de 50 esports diferents que es fan aquí, a casa nostra, entre els nostres esportistes i convidats internacionals, que insisteixo, de més de 45 països.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I com és que l'esport s'ha convertit en aquest sector tan potent per l'economia a Catalunya, podem dir? A què es deu?
Bé, jo crec que es deu a diverses qüestions, però des de... l'esport ha tingut tres grans evolucions, no? La primera va ser als anys dels 80 als 2000, en el que bàsicament es va fer infraestructures, i aquí les Olimpiades van ajudar molt a desenvolupar grans infraestructures esportives que ens permetin organitzar grans esdeveniments. Però també es van desenvolupar doncs, aquelles pistes de poliesportives dels diferents municipis, de les piscines municipals, dels àmbits esportius específics a cada un dels municipis. No? Això va ser des del 80 fins al 2000. Del 2000 al 2020 vam experimentar la conseqüència d'haver construït tota aquesta infraestructura, i és que vam multiplicar per dos la gent que practicava esport i també esport federat. Per tant, vam passar d'unes 350-400.000 llicències a més de 750.000, en aquests moments pràcticament russant a les 800.000 llicències federatives. No? Aquesta ha sigut la segona evolució. I ara la tercera és el món de la digitalització, que per nosaltres és molt important també, no? És a dir, com digitalitzem, com fem aquesta transició cap a la digitalització del món de l'esport. I, per tant, és una conseqüència de tot aquesta, d'aquests períodes de 20 anys, no? De construcció d'infraestructures, l'altre de promoció de l'esport i ara de projecció de l'esport a nivell digital, però també internacional. I en aquest context s'emmarca la Setmana Catalana i per això podem explicar aquest èxit tan espectacular, perquè pràcticament penseu que en unes Olimpiades té 11.000 esportistes i nosaltres en tenim 4.000 ja. Per tant, bé, ens estem acostant cada vegada més a ser un gran esdeveniment de referència mundial des d'una perspectiva poliesportiva.
Exacte. I com ho feu amb aquesta digitalització? Com apliqueu la digitalització en l'esport, en aquest cas?
La digitalització en l'esport té diverses vies, no? La primera és que tot aquell contingut que es fa, és a dir, tots aquells partits, es puguin gravar i retransmetre tant en directe com després en diferit, no? Això nosaltres vam desenvolupar un projecte molt potent que es diu Esport Plus, en el que gravàvem, digitalitzàvem totes les competicions de tots els esports que formaven part del projecte, i per tant era una finestra oberta al món, no? Això ens va passar, per exemple, a hockey herba, doncs va digitalitzar totes les seves competicions, tant dels petits com dels grans, i és una de les federacions més vistes del món en quant a la seva activitat. És a dir, quan tu mires l'audiència de tots els seus partits, que són milers de persones en cada un dels partits, per molt que el partit no sigui de rellevància esportiva, un partit de nens i nenes de categories infantils també té moltes visualitzacions, doncs hem descobert que hi ha molts països com la Índia, com els Estats Units, etc., que segueixen aquesta activitat. Per què? Perquè no hi ha cap altra regió del món que hagi fet aquest pas, aquesta digitalització. No? Per tant, una és la finestra oberta al món, poder gravar aquell contingut d'aquelles coses que es fan, aquells partits que s'estan realitzant, que s'han realitzat sempre, però que quedaven just en l'anècdota local i que ara projectem al món. No? Per tant, aquesta projecció internacional. I després hi ha una altra segona part de digitalització molt important, que és tota la tecnologia aplicada a l'augment del rendiment esportiu i a la millora, no? És a dir, en el moment que tu graves tots els partits, pots tenir estadístiques, pots tenir errors, pots tenir tota una sèrie de dades objectives que et permeten millorar exponencialment el teu resultat i, sobretot, millorar en quant a estratègia, no? Per tant, la digitalització ha vingut per quedar-se i per desenvolupar-se, no?, en aquest sentit. I, per últim, facilitar la vida i la gestió de les persones, dels esportistes, de les competicions i de tot el nostre entorn, no? Per tant, aquest tercer pas, aquesta tercera gran revolució que ens ve després de la infraestructura, de la popularització de l'esport, aquesta digitalització ja està sent una realitat a casa nostra.
I també el comentaves, no?, aquesta porta d'entrada al món, no?, al món internacional. Clar, tot això contribueix a un turisme, a un major turisme, no?, generant una gran demanda hotelera, no?, també del transport i d'altres serveis que contribueix, no?, també al que fa l'economia. El turisme, en aquest sentit, també creix gràcies a l'esport.
Sí, i a més és un turisme saludable, és un turisme de qualitat, és un turisme que gasta per sobre de la mitjana i que, a més, és un turisme que no molesta, diguem-ne, no?, perquè és un turisme respectuós, és un turisme que està en l'entorn doncs, de l'activitat esportiva, que durant el dia doncs estan concentrats, que estan això, que durant la nit no surten de borratxera i molesten amb l'incivisme, sinó al contrari, és gent jove, però que està concentrada per poder desenvolupar la seva activitat professional esportiva en aquest sentit. No? Hem de pensar que el PIB que representa l'esport al nostre país està rozant els 3%. No? Això vol dir que l'activitat esportiva és molt important i té un impacte molt rellevant. No? I, per tant, esdeveniments com el que fem de la Setmana Catalana posen en valor aquest impacte econòmic, aquesta repercussió no tan sols en el pur context esportiu, sinó, com molt bé deies, en els restaurants, en els hotels, en a les botigues i els comerços de proximitat, i, per tant, dona, és una quadratura del cercle molt interessant des de la nostra perspectiva, també.
A més, Espanya va ser el destí triat pel turisme esportiu l'any passat, el 2022. Això també suma punts, no?, més motius a tot això que comentàvem.
No, totalment. I hi ha una cosa curiosa, i a més positiva, molt positiva, i és que a tots els convidats internacionals que nosaltres hem convidat perquè vinguessin aquí a casa nostra a competir, a tots, tots ens han dit que sí. I això els representa, òbviament, una despesa, una reorganització dels seus calendaris, una reorganització de la seva planificació de convidats, que han sigut 45 de 5 continents diferents, tots han dit que sí. I això és, com molt bé dius, perquè tenim una marca molt potent des d'una perspectiva de turisme, tenim una molt bona tradició i prestigi en l'organització d'esdeveniments i perquè, a més, doncs, els nostres esportistes estem parlant de primeríssim nivell i, per tant, qualsevol convidat internacional li interessa venir aquí per medir-se amb els millors del món.
Exacte. Al final, això demostra, no?, aquesta necessitat de continuar invertint en l'esport, invertint en l'esport a Catalunya, ajudant també en programes de desenvolupament, promoció, oi?
Exacte. De fet, està demostrat que un euro invertit en l'esport és un estalvi de pràcticament 20 euros per part de salut. Perquè la gent que fa esport és menys sedentària, té menys problemes cardiovasculars, té menys enfermetats, diguem-ne, relacionades amb tot el món del sobrepès, etcètera, etcètera. Per tant, és molt important que els països progressistes i desenvolupats inverteixin en l'esport, perquè l'esport és part de la solució per tenir una societat més sana, també des de perspectiva mental i psicològica, que és fonamental al món de l'esport, però, a més, perquè té totes unes repercussions econòmiques molt positives. Hem dit de salut, hem dit de salut mental, però també, insisteixo, des d'una perspectiva econòmica, doncs té un impacte molt, molt potent, no? I la vertebració del país. De fet, és probablement de les millors xarxes per la integració dels nouvinguts, per la integració i la mescla social, doncs, de tota la gent que viu al nostre país.
Exacte. I acabem també explicant que la selecció catalana de rugbi també serà la que competeixi, no?, contra Ucraïna, en aquest cas, com a gest solidari amb el suport a les víctimes per la guerra que estan patint. Això també fa que sigui encara més especial, potser, no?
Sí, de fet, aquest serà un gran partit en el que es lluitarà, doncs, contra Ucraïna, amb un combinat, doncs, molt sentimental des de la perspectiva del que estan visquent, no?, del drama de la guerra que està visquent en aquests moments Ucraïna. Però hi ha hagut altres exemples també molt interessants, eh? Per exemple, ara el dia 1 de juliol farem la competició de waterpolo adaptat, en el que Itàlia és referent mundial, però després ja venim nosaltres, no? El Club Natació Sabadell, el Club Natació Terrassa, el Club Natació Barcelona, ja fa anys que estan treballant en això, i el nostre convidat probablement doncs és el segon del món, i ens batrem amb els primers, a veure si som capaços de guanyar-los. Però l'altre dia vaig assistir, per exemple, a una altra competició molt interessant, que és el Seed Volley. Seed Volley és el volei assentat, i hi ha països que, sobretot els països que han patit guerres, que està molt arrelat, no? A guanyar el combinat de Bòsnia-Herzegovina, perquè, òbviament, doncs, allà han patit una guerra, hi havia moltes mines antipersones, això els hi va provocar, sobretot als soldats, doncs, lesions a les cames, i aquest esport és molt popular, no? I aquí vam sumar França, vam sumar Itàlia, vam sumar Bòsnia, i també ens va venir un combinat d'Andalusia i un altre combinat català, no? Per tant, les històries també d'esports emergents, no diré solidaris, però sí amb un fort compromís social, doncs cada vegada estan arrelant més i cada vegada doncs estem més com a pioners també des de la Unió de Federacions i des de l'esport català en general.
Doncs a seguir endavant amb aquesta setmana catalana de l'esport, a seguir creixent esportivament. I Gerard Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu també de difusió de l'esport.
Gràcies, que vagi molt bé. El confinament per la Covid-19 va perjudicar especialment els usuaris crònics de fisioteràpia, com ara les persones amb discapacitat i les que pateixen patologies neurodegeneratives o cognitives, així com els pacients geriàtrics. Fins i tot, persones completament autònomes van arribar a un estat de dependència. Així ho afirma una recerca de la Universitat de Lleida, on també es posa de manifest les barreres tecnològiques de la teleassistència per col·lectius vulnerables, com ara, per exemple, famílies sense recursos, persones migrades, situacions de dependència, o persones amb baixa alfabetització digital. Però sobre aquesta fisioteràpia teleassistida, insuficient per aquest tipus d'usuaris, en volem parlar amb l'Helena Fernández, que és professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i també investigadora del grup d'investigació en salut de l'Institut de Recerca Biomèdic de Lleida. Helena, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, lo que habéis hecho con este estudio básicamente es estudiar el impacto que tuvo la fisioterapia y en este caso la fisioterapia teleasistida en la gente más vulnerable, ¿no?
Bueno, contextualizando un poco, ese fue como uno de los resultados del estudio, pero el objetivo inicial era explorar e investigar cuál fue el impacto de la pandemia en los servicios que ofrece los servicios de fisioterapia. Entonces se entrevistaron a, así como estudio cualitativo, se entrevistaron a fisioterapeutas de diferentes especialidades y sectores, privado y público, y digamos que no es que fuera el objetivo inicial explorar lo que es la fisioterapia teleasistida, sino que fue más ver qué cambio se produjo a raíz de la pandemia del COVID, en las que pues los servicios de fisioterapia básicamente en el confinamiento estricto se paralizaron algunos sectores, ¿no?
De hecho, hubo un empeoramiento, podríamos decir, ¿no?, del estado de salud de estas personas, ¿no?
Sí, de las personas más vulnerables. Lo que ocurrió es que, por una parte, aquellas personas que estaban como capacitadas para tener un rol más activo, incluso pudieron mejorar, ¿no?, porque tenían como que ser proactivos en buscar esa participación activa en el tratamiento, pero aquellas que eran más vulnerables, pues ocurrió todo lo contrario. En 3 meses de confinamiento estricto, pues empeoró y se paralizaron los servicios de fisioterapia ambulatoria, incluso en el sector privado, entonces empeoraron mucho más. Y también ocurrió que pues impulsó las tecnologías en fisioterapia por pura necesidad y se pudo ver pues cómo afectaron, ¿no?, a las personas también más vulnerables con barreras lingüísticas, migrantes o en estados de dependencia o que no estaban adaptadas, ¿no?, las tecnologías para estas personas y con baja alfabetización digital, con lo cual pues fue como un límite más en un recurso que se puede utilizar, ¿no?, en el caso de emergencias sanitarias.
Exacto. ¿Qué personas lo notaron aún más? Por ejemplo, los usuarios geriátricos, las personas con patologías, por ejemplo, cognitivas, ¿no?, neurodegenerativas, en este caso también pues las que comentábamos, ¿no?, las migrantes con la baja analfabetización digital. ¿Cuál fue el colectivo que más se vio perjudicado?
Eso fue lo que también uno de los resultados de las entrevistas, que fueron reportados, ya digo, por los propios fisioterapeutas. Entonces lo que el resultado que obtuvimos fue que aquellas personas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas o personas mayores que pues, por ejemplo, vivían solas, pues empeoraron mucho más su condición, porque al final necessiten d'aquesta activitat física o d'aquest servei de fisioteràpia, d'aquest exercici terapèutic, entonces pues empeoraron mucho más, ¿no? Y después también, como una de las participantes pues era una fisioterapeuta pediátrica, pues también comentaba, ¿no?, que los niños, las niñas son pues a veces los grandes olvidados, con lo cual pues también pudimos obtener estos resultados de cara a que también fue, por ejemplo, algo positivo con respecto a la teleasistencia que de estas personas, porque se implicaba más las familias, pero en paralelo aquellas que pues que no tenían recursos digitales o que no hablaban el idioma, sobre todo migrantes, pues no podían hacer los tratamientos a pesar de que sí que existe la posibilidad, ¿no?
Exacto. También hablamos, ¿no?, de las limitaciones que tiene básicamente la terapia manual, ¿no? Y de hecho, pues esta ha potenciado también la atención telemática en este sentido, que los profesionales la consideráis positiva, ¿no? Lo único que claro, dentro de un contexto de pandemia, las restricciones, pues imagino que fueron muchísimas, pero en este caso la telemática sí que ayuda a estos pacientes, ¿no? Y puede llegar a más gente, ¿no?
Claro, es un recurso más que se puede utilizar dentro de un servicio de fisioterapia. También comentar que, por no centrarnos solo en esa parte tecnológica, que por ejemplo también la irrupción de la pandemia lo que hizo fue pues cambió las digamos que el sistema de trabajo en el sector privado y en el sector público de manera diferente, por ejemplo, pues con las medidas profilácticas, ¿no? En el sector privado pues implicaba que los tratamientos se acortasen más, pero en el público era al contrario, porque pueden que incluso traten a 28 usuarios de fisioterapia al día, entonces se redujeron incluso a 5, con lo cual la calidad asistencial aumentó mucho. No, por no centrarnos solo en la parte telemática, sino que es como un recurso más que se puede utilizar y que utilizar de manera adecuada es completamente positivo, pero también decir que el tratamiento en sí, ¿no?, de fisioterapia en persona, vamos a decir, pues también la pandemia pues puso en evidencia, ¿no?, lo que es un cómo es la calidad en fisioterapia, esa atención más de no tener tantos pacientes, ¿no?, al día, que bueno, son circunstancias que hay, pero también se puso en evidencia, al igual también que surgió como un poco más autocrítica, ¿no?, de que es una emergencia en fisioterapia, porque después de que hubo ese confinamiento y esa paralización de los servicios, luego pues las listas aumentaron exponencialmente cuando se fue abriendo y con la desescalada, entonces había que decidir qué es una emergencia y bueno, pues, también fue como un resultado de una situación de emergencia sanitaria que pueda hacer mejorar, ¿no?, lo que es la fisioterapia en el futuro.
Claro,
el objetivo del estudio, sí.
¿Actualmente cómo estáis?
¿En qué sentido?
Los fisioterapeutas en sí, el sector, ¿cómo se encuentra?
Bueno, ahora mismo es un poco, es como una pregunta muy general, ¿no? Pero sobre todo está fundamentalmente en el sector privado, se realiza, pero sí que existe también fisioterapeutas en el sector público. De hecho, en Cataluña ahora pues incorporaron más en atención primaria, pero bueno, fundamentalmente es el sector privado y después hay diferentes especialidades también en fisioterapia, pero bueno, es como una pregunta muy genérica.
No, claro, pero
un poco,
me refiero a que hablamos del momento pandemia, ¿no?, y de esta teleasistencia, fisioterapia teleasistida, digamos, pero claro, ahora, una vez tú hablabas ahora de la desescalada, ¿no?, ahora que ya ha pasado la pandemia, que ya estamos otra vez situados, ¿no?, digamos, ¿cómo os habéis rehecho al sector y cómo es el trato ahora mismo, por ejemplo, con estos pacientes? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis recuperado ya lo que teníais anteriormente? ¿Os encontráis bien? ¿Creéis que es un sector que está bien actualmente?
Bueno, eso es otro resultado que salió, que todavía no está publicado, que pues es un sector que ya en cierto sentido era precario, ¿no? Con lo cual algunas condiciones laborales y se evidenciaron más en situación de pandemia. Entonces ahora obviamente se recuperó, pero todavía existe.
Aún queda por delante,
sí, sí. Y eso será un estudio que también estamos, bueno, intentando publicarlo, que salieron más pues los cambios que se produjeron en las condiciones laborales del sector de la fisioterapia, ¿no? Entonces espero que se pueda publicar y que por los resultados ya están. Y luego, pues para saber la situación actual post-pandemia, pues habría que repetir el estudio para saber cómo ha evolucionado con el tiempo, porque realmente no lo investigamos. Eso es una suposición que yo he hecho, claro. Pero nosotros desde la parte investigadora pues no lo sabemos. Realmente habría que explorarlo de nuevo y ver qué situación hay después, y tanto para los usuarios que reciben fisioterapia como para los propios fisioterapeutas.
Pues estaremos pendientes de estos resultados, de este estudio también que dices, si finalmente lo hacéis. Así que Elena Fernández, profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, y también investigadora del Grupo de Investigación en Salud del Instituto de Recerca de Biomédica, gracias por hablar con nosotros y contarnos este sector de la fisioterapia y este estudio concretamente que habéis hecho. Gracias.
A vosotros.
Un estudi amb més de 22.000 persones amb esclerosi múltiple ha descobert la primera variant genètica associada amb una progressió més ràpida de la malaltia que pot privar els pacients de la seva mobilitat i independència amb el temps. El treball és el resultat de la col·laboració internacional de més de 70 institucions de tot el món, i a Catalunya hi han participat professionals de l'Hospital Clínic i també de l'IDIBAPS, així com investigadors del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, amb els que parlarem ara. De fet, ho farem concretament amb el director, amb el doctor Xavier Montalbán. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat aquest descobriment?
Bé, el que es tracta és... El problema principal és recollir totes mostres, no? Perquè aquest tipus d'estudis que es diuen GWAS, que fas un estudi molt exhaustiu del genoma dels pacients, necessites milers i milers de pacients, no? En aquest cas, com ja has mencionat, doncs s'han estudiat 22.000 pacients i s'han buscat associacions entre la progressió de la malaltia i alguna mutació, en aquest cas, no? I s'ha trobat per primera vegada.
Perquè la malaltia... Per qui no ho sàpiga, com afecta realment a tots aquests pacients?
Bé, l'esclerosi múltiple, de fet, és una malaltia del sistema immunològic que afecta a la mielina, que és una substància que envolta els axons de les neurones, no? Quan s'afecta aquesta mielina, l'axó de la neurona es queda desprotegit i progressivament existeix una neurodegeneració. Escolta, mira, et dic una cosa, és que em sento, i m'és un pèl difícil, no sé si pots modular això.
Ostres, no és cosa meva.
Em concentro una altra vegada, vale. Doncs aquesta malaltia és una malaltia del sistema immunològic, amb la qual el que s'afecta és la capacitat del nostre sistema immune de reconèixer només el que és extern, que serien les bactèries i els virus, i s'equivoca el sistema immunològic i ataca una substància, que és la mielina, que envolta, doncs, als axons de les neurones. Quan això passa, al final hi ha una neurodegeneració, no sempre, però en molts casos, de les cèl·lules del sistema nerviós central, no? És una malaltia que afecta sobretot a joves, encara que pot afectar persones grans també, i encara és una segona causa de discapacitat en el món occidental en pacients joves.
I com heu arribat fins a aquest punt de descobrir, doncs, aquest marcador genètic?
Es necessiten dues coses. Una, com ja he dit abans, un volum importantíssim de mostres de pacients. Uh-huh. Això és fonamental. I l'altra cosa fonamental és tenir la informació clínica d'altíssima qualitat, no? Que ens permeti, doncs, fer grups d'associació. I mira, doncs aquests han evolucionat d'aquesta manera a nivell de la població i aquest altre grup ha anat millor. I aleshores es fa aquesta comparació entre els dos grups i arribes a identificar, doncs, una mutació que afecta una zona entre dos gens que podrien estar involucrats amb la progressió de la malaltia.
Clar, aquest tractament serà vàlid per tots els pacients amb esclerosi múltiple o serà només per uns quants?
Bé, no és un tractament, és un de moment, és un descobriment que vol dir que ara sabem que hi ha dos gens que poden estar involucrats amb la neurodegeneració que veiem amb l'esclerosi múltiple. Què hem de fer a partir d'ara? Hem d'estudiar molt i molt bé quines són les funcions d'aquests gens i aleshores intentar modular aquesta funció, no? D'intentar trobar, ho considero que és una diana terapèutica, e intentar modular la funció d'aquests gens a fi i efecte que el pacient tingui una evolució més benigna.
Clar. Per quin perfil de client seria més adequat?
No, és que encara estem lluny d'aquesta etapa, encara no podem parlar d'això. Ara, en aquests moments, el que tenim és una mutació clara que s'associa a una progressió més agressiva de la malaltia. Uh-huh. I això s'ha d'estudiar ara, i si podem desenvolupar, esperem que sigui així, medicaments que modifiquin aquesta mutació, doncs fantàstic.
I de moment els resultats són bons, no?, els que heu fet en aquestes milers de persones.
Sí, de fet, el que fins ara sabien que hi havia un component genètic amb la malaltia, amb l'esclerosi múltiple, això ja ho sabien, i al voltant de 200 gens involucrats amb l'augment de la susceptibilitat de la malaltia, però mai s'havia trobat una alteració genètica que permés explicar per què uns pacients van pitjor i altres van millor. Aquesta és la primera vegada que passa, no? I ara es tracta d'investigar molt més aquests gens.
Clar. Quins avenços es van veient en l'esclerosi múltiple?
Bé, l'esclerosi múltiple no és la mateixa, no? Estem ara amb una altra malaltia. Si comparem el que teníem fa 20 anys i el que tenim ara, no té res a veure. Fa 20 anys, el 50% dels pacients necessitaven algun tipus d'ajuda per caminar al cap de 15 anys de la malaltia, no? I ara el pronòstic és molt i molt millor. Tenim 14 medicaments per ser utilitzats amb brots de la malaltia i un medicament per ser utilitzats amb les formes progressives, no? En aquests moments el forat que tenim encara, que hem de continuar treballant, és el forat de la neurodegeneració, que no és exclusiu de l'esclerosi múltiple, sinó que també doncs és comú amb altres malalties neurodegeneratives, com per exemple Alzheimer o l'ALS, no? I aquí s'està dedicant moltíssim esforç i moltíssima energia per identificar els mecanismes de la progressió. I per aquest motiu, precisament, aquest estudi que estem comentant és tan important.
Mm-hmm. Aquesta troballa, imagino també, no?, que deu obrir la porta al desenvolupament de nous tractaments a llarg termini, oi?
Exacte. Ara del que es tracta és d'identificar perfectament quin és el mecanisme, què és el que fan aquests agents, estudiar perfectament quina és la seva funció, entendre per què d'alguna forma condiciona una pitjor evolució d'aquests malalts i aleshores intentar desenvolupar doncs, molècules que tinguin aquests dos gens com a diana.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Xavier Montalbán, per explicar-nos aquest nou descobriment que heu fet. Ara seguir endavant, seguir intentant descobrint i posant tractament a tots aquests pacients i que cada cop hi hagi més avenços també en aquest aspecte a la medicina i a l'esclerosi múltiple. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Un dia més, nosaltres ho deixem aquí. Continuem la setmana que ve, el proper dissabte, amb moltes més notícies d'actualitat. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i gràcies per la confiança i per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.